reunions al ple ordinari del mes de juny. En aquest cas és el primer que ens podem tornar a veure les cares, la cosa que també és una miqueta d'agrair, tot i que tots anem amb mascareta perquè estem en un lloc interior. Me sembla que en l'últim any i mig n'hi vam fer un, que si no recordem va ser del maig, el juny de l'any passat, i confiem doncs, que ara ja tinguem aquesta normalitat que ens permeti doncs, fer els plens d'una altra manera. Al ser presencial també justifico la presència de la companya Mari Pau, que de moment encara no està prou bé per poder incorporar-se, però va millorant, i en aquest cas bé, falta un regidor. En tot cas, la secretària té apuntat que si s'incorporés ja l'incorporaríem posteriorment. Perfecte. Anem al primer punt d'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Al seu moment, quan vam passar per la informativa, vam passar només el punt de l'acte de la sessió anterior, però després va semblar que no havíem aprovat la que era el ple extraordinari. I després, fent la comprovació, sí que el teníem aprovat del ple de maig, el qual vol dir que de la modificació que es va fer al seu moment, el punt 1, que ficava a aprovar l'acte de la sessió del ple extraordinari, aquesta decau, i per tant el 2 passarà a ser l'1 i només aprovarem la del ple ordinari. Val? Per l'extraordinari ja el teníem aprovat. D'acord? Llavors, alguna paraula? O... No? I el sentit del vot, tothom més favorable? Senyor secretari?
Doncs s'aprova per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, passem al punt següent, que és l'expedient 294/2017, que és l'aprovació de l'acord transaccional amb Aldesa Construcciones S.A. relatiu a les patologies existents en l'obra d'urbanització del polígon 1, fase 1, annex vials i sector pla aparcament, fase 3, polígon 2 i encanonament de la sèquia al cub, polígon 1 del pla especial número 1 de la Miranda. La Miranda. Tot l'altre, la gent potser s'ha perdut. Aquí, com ja vam explicar al seu moment, hi havia hagut una problemàtica. Quan vam arribar a nosaltres ja havia retingut un aval perquè es creia que hi havia hagut alguna complicació. Els avals no és la manera, no s'han de retindre, i per tant el que es va fer és retornar l'aval i en tot cas començar un expedient de bicirruïnògens, en quant a que consideràvem, un cop passades les càmeres, que allí no hi havia un problema puntual, com ja s'havia fet fa pocs anys, alguna correcció, sobretot a la part de l'Àngel Guimerà, si recorden, a prop del CAP, hi va haver un lloc on se va fer una actuació, i el que es va veure és que hi havia moltes dificultats de connexions, no? No, hi havia moltes canonades que no estaven ben connectades, hi havia llocs per on perdia l'aigua, etc, i això no havia anat a més perquè no s'havia acabat omplint tot el sector d'habitatges i, per tant, no hi passava tanta aigua residual com seria l'habitual, però si no el problema hauria sigut molt més greu. El que vam fer va ser començar aquest expedient i doncs la persona, el gabinet diguem-ne jurídic que ens portava el tema, un cop avançat tot cap a judici, ens va dir que, bueno, que no ho teníem perdut, però tampoc ho teníem guanyat, i per tant que creia oportú de poder fer alguna mena de negociació, perquè si no doncs, corríem el risc de perdre-ho, des del punt de vista que sí que és cert que hi havia hagut aquestes dificultats, però també és cert, per altra banda, de que hi havia hagut doncs, direccions d'obra, etc, i per tant, en aquest cas, les persones que l'Ajuntament havia delegat per poder fer tots aquests controls havien donat el vistiplau a la totalitat de l'obra, i per tant, no està clar que poguéssim sortir món del tot bé. Per això el que vam fer va ser mirar de negociar dels 160.000 euros que més o menys pot valdre tota aquesta reparació, i en aquest cas des d'Aldesa ens van passar una proposta d'uns 80, a part d'uns altres 3.000 que són d'uns interessos, per tant serien 83, però 80 és la part que va a l'obra, i vam creure oportú de poder fer aquest acord amb el benentès que amb això garantim com a mínim recuperar aquests diners. Després haurem de fer l'obra, evidentment, però si la licitem i m'ho surt per un preu inferior, etc, la part que acabarem aportant serà menor al 50% de l'obra, i també vam incloure, que això ho havíem decidit, si recordeu, amb la reunió que vam fer tots els grups, el fet de que l'empresa desistís, diguem-ne, de presentar-se, o sigui, no fos ella mateixa que acabés tornant-se a presentar a la mateixa obra. No? Per tant, el que portem a aprovació és aquest acord transaccional, per entendre'ns, que el que farem és que sigui validat, vale, pel jutjat. Per tant, serà com una sentència El qual vol dir que en cas d'impagament, cosa no probable, diguem, ni perquè hi ha l'acord, però en cas d'impagament no deixa de ser un incompliment de sentència, per tant pots executar directament. No hauríem de començar un altre procediment, sinó que el que farem és, diguem-ne, que l'acord el ratifiqui en aquest cas el tribunal que li toqui i, per tant, tindrem una sentència que serà justament aquest acord. No? D'acord? No sé, senyor secretari, si s'ha entès... Sí? Vale. Alguna pregunta? Fem com sempre fem, si et sembla, per ordre? Sí? Senyor Colet?
Sí, bon vespre. Bé, com bé ha explicat, senyor alcalde, són 60.000 euros de cost per reparar...
80.
Aquest... No, en total.
160.
Total 160, sí, sí. Que repartiran, com ha dit vostè, a partir de l'acord entre 80 l'empresa i 80 l'Ajuntament. No, només volem fer una petita reflexió, sense, parlant en general, no que ningú s'ho prengui a nivell particular. Però m'en donem compte que si les coses se fan bé, que hi ha una bona supervisió, tots aquests 80.000 euros ens els podríem haver estalviat. El que passa que a vegades quan treballem amb diner públic em dona la sensació de que aquest diner no és de ningú i que si es malbaraten aquests diners no passa res. I tenim en compte, hem de tindre tots en compte que aquests diners són públics, que són de la ciutadania i hem de vetllar pel seu bon ús. I només és aquesta petita reflexió. Votarem a favor de lo que es va acordar. I sense que ningú s'ho prengui a nivell particular, sinó parlant a nivell genèric, doncs, aquesta reflexió.
Molt bé, gràcies, senyora García.
Bona nit a tothom. Nosaltres també votarem a favor d'aquest acord. Estem molt satisfets per la informació rebuda. Se'ns va explicar en detall com havia anat la cosa i, efectivament, l'obra deixa molt que desitjar, però també és cert que la nostra administració va fallar en el seu moment a l'hora de recepcionar l'obra, perquè vam admetre una obra que probablement no s'hauria admès. La situació és aquesta i ara és cert que les coses ben fetes són més bones, però la situació és aquesta i en aquesta situació és absolutament necessari no arriscar i anar amb un procés que podria ser molt llarg i inclús podríem perdre. Així que benvingut sigui l'acord i almenys pues, tanquem el tema de manera raonable. Així que nosaltres votarem a favor.
D'acord, gràcies. Senyor Ricard.
Sí, el nostre vot també serà favorable. Entenem que és la millor opció que té l'Ajuntament damunt de la taula. Agrair a l'equip de govern la predisposició per comentar aquest tema complicat de ciutat. Però el que sí que també voldríem avisar, perquè ens ha arribat algun comentari, que a la carretera Camarasa, a tota l'urbanització, és possible que hi pugui haver el mateix problema i llavors que demanaríem una miqueta també que es comprovés el més aviat possible per si s'hagués de fer algun tipus de reclamació o algun tipus de tràmit.
En aquest cas estan fent ja els enregistraments i, per tant, passats els enregistraments és quan se farà la valoració de si els problemes d'allà són puntuals, perquè això se va detectar amb alguna de les obres que es fan allí quan havien de fer la connexió a Claveguera, pot ser un col·lapse puntual, pot ser algun petit error de que no s'ha compactat prou bé, hi ha hagut un assentament, etc, o malauradament també podria ser una causa més gran. Aquí encara em sembla que tenim, estem en termini, ens queda un parell d'anys, per tant, vull dir, l'altre vam agafar a pèl, diguem-ne, en aquest cas no és perquè els haguem de passar, però sí, vull dir que per fer-ho ben fet, doncs el que hem fet és fer tot el procediment, fer el tema de l'enregistrament, avisar que faríem... No, de fet, els vam avisar abans per si ells volien fer-ho. Ells van dir que no, que consideren que tot estava bé, llavors nosaltres vam fer, més que res, per després poder fer una cosa que aquesta vegada no hem pogut fer, que és intentar que, en cas que haguéssim d'arribar a tribunals, el cost de l'enregistrament també mos entrés com a despesa. Aquí, com que va ser una cosa que vam fer de motu propi sense avisar a ningú, sinó com dir, fiquem aquí a veure què passa, clar, quan representa que aquesta despesa no l'han pogut repercutir en aquests 160, tot i que la valoració hi era, de seguida va decaure perquè no estava justificada, però no s'havia fet. Per tant, aquesta vegada el que hem fet és fer totes les comunicacions prèvies perquè, en cas que ens haguéssim de trobar, aquesta despesa també entrés dins d'aquest cos. D'acord? Sí, senyor García?
Estarem parlant ara del problema aquest que hi ha en la zona de la via?
No,
no, això
és... no. A la urbanització del Sau 3, val? Diguem-ne, on hi ha el Cos de Montroig, aquelles zones, hi ha alguns carrers d'allí on quan han anat a buscar connexions s'han trobat amb que no hi havia la connexió al lloc o que no hi havia el que tocava i per tant el dubte que tenim ara és si aquests taponaments o aquestes coses que hem trobat és un tema puntual o és un tema genèric com malauradament va passar amb Aldesa, no? Però el que han fet és, amb experiència d'Aldesa, doncs intentar fer l'expedient més correcte, amb més seguretat jurídica, per poder, diguem-hi, en aquest cas, si s'arribés al final, val? Perquè igual resulta que fas l'enregistrament i tot surt que està bé i puntualment s'ha enfonat un punt, doncs mira, te menjaràs tu, evidentment, l'enregistrament. L'altre ja parlarem, suposo, per si preguntes. Molt bé, doncs entenc que sigui unanimitat, senyor secretari.
Aprovat per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, passem al punt 4, que és l'expedient 755, que és l'aprovació de l'addenda de pròrroga per a l'any 2021 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera i la Paeria de Balaguer relatiu a les oficines locals d'habitatge i a les borses de mediació de lloguer social d'habitatges per l'any 2020. 2020? Ah, perdó. Ui, perdó. Sí, sí, és veritat, perdó. Són la tendència de fer els telemàtics, perquè pensava que havíem fet primer el de telemàtics, segon, ja m'havia saltat un altre, és veritat, que hi ha un punt menys ara a l'hora del dia, disculpeu. L'expedient 1530, que és l'aprovació d'una esmena del conveni de participació definitiu de les entitats participants al PEC Grenan Circular B Ponent, relativa a la seva vigència. Aquí, com vam dir a la informativa, el que es tracta és que quan se va fer el conveni entre la Diputació i els ajuntaments afectats i l'ADS, etcètera, i promoció econòmica, que també hi era, com que hi havia la possibilitat de pròrroga, es va voler blindar, entre cometes, el termini, dient doncs, el 31 de desembre del 23, que és el termini màxim de justificació. Què va passar? Que en realitat el termini màxim de justificació és el 31 de desembre de 2022. Sí que és cert que si el 30 de novembre del 2022 tinguéssim el 70% de l'obra en global, de totes les entitats, el 70% executada i pagada, podríem demanar un any més, però jurídicament es va creure que llavors se faria la modificació per fer l'allargament del termini i que no havia de constar. Per tant, simplement és aquest petit canvi, que és que en comptes de que el conveni és fins al 31 de desembre de 2023, és fins al 31 de desembre de 2022. Només aquest canvi. D'acord? Entenc, senyor col·lega, que no... Sí, entenc que... Val. No, és que els altres m'hi feien que sí amb el cap i vostè no el veia. Val, doncs entenc que és per unanimitat, senyor secretari.
Aprovat per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, passem al punt 4, que és l'aprovació de l'ADN, etcètera, que és el que ha llegit abans tot sencer, que aquest és el conveni, tenim dos convenis de col·laboració amb el tema de les oficines d'habitatge i de les borses de mediació. En aquest cas, un és amb l'Agència d'Habitatge, que surt a posteriori, aquest és amb el Consell Comarcal, i en aquest cas aquesta addenda només és, diguem-ne, la pròrroga, és a dir, de les bases que vam aprovar al seu moment, és, diguem-ne, un any més. D'acord? Alguna pregunta sobre el tema aquest? Doncs entenc que sí. Perdó, senyor Ricard.
El pla educatiu, eh?
No,
és el següent, vale, perdó.
D'aquest res? Val. Doncs entenc que és unanimitat, senyor secretari.
Aprovat per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, doncs passem al punt següent, que és el punt número 5, que l'expedient 1482, aprovació de la segona addenda al conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Balaguer pel Pla Educatiu d'Entorn del curs 2020-2021. En aquest cas, com ja vam dir al seu moment, hi havia, quan vam aprovar el pla educatiu, que és el conveni, diguem-ne, que vam aprovar, hi havia unes addendes, la primera, que la vam passar a l'anterior ple, i estem pendents de la segona, que és la que enteníem que era important. Aquesta primera addenda a nivell econòmic doncs, era simplement unes quantitats relativament petites, on m'ho la jugàvem, entre cometes, era amb aconseguir el finançament dels plans de millora de projectes educatives, i en aquest cas aquesta és la addenda. Aquí ja ho haureu pogut veure, hi ha diversos programes que són sobre els quals nosaltres mos fiquem, diguem-ne que són, hi ha unes numeracions que si us heu mirat, el 16, el 17, el 18, el 19, que són objectius concrets que hi ha dins del pla general, no? I aquí bàsicament hi ha el suport a d'això, hi ha el suport a escolar, diguem-ne, aquest ja l'hem començat enguany, després hi ha la redacció en si de l'adequació del pla marc de pla educatiu d'entorn cap a la realitat, en aquest cas, de la ciutat de Balaguer, que aquest bàsicament és el 70% d'una persona, que és la que acabarà fent el tirar endavant això. Per tant, hi ha diverses mesures d'aquestes, n'hi ha una altra també contra l'absentisme, l'abandonament, etcètera. Per tant, entenem que aquests 100 i pico mil euros doncs són benvinguts per poder fer realment un salt qualitatiu en el tema de educatiu del pla de educatiu d'entorn. D'acord? Alguna pregunta? Un segon, és que... No, és que em sembla que...
Falta el fitxer o s'ha mogut?
No, és igual.
S'ha mogut el fitxer.
Clar, ho anem a tancar.
Descartar el darrer.
Vale. Us torno paraula, però si hi ha alguna pregunta concreta... És que me'ls havia descarregat prèviament i resulta que de baixada, no sé què ha passat.
Que... Oh, suposo que la pregunta no, tampoc, no, és una pregunta i uns comentaris, però suposo que la pregunta no li afectarà amb el tema de que tingui baixat l'adenda. En quins perfils professionals contractaran per portar el pla educatiu d'entorn amb aquesta fase que ara...
Els dos perfils professionals que s'han de buscar són del món de l'educació, evidentment, i per tant el que s'haurà de buscar són perfils que doncs, tinguin experiència, evidentment valorarem el tema... No, ja el tinc ara, gràcies. Valorarem el tema d'educació, però també valorarem l'experiència en temes socials, és a dir, hi ha unes bases que estem treballant, en aquest cas, amb la paiera d'educació per poder aconseguir les persones més capacitats possibles per poder fer-ho, però són llocs de treball per entendre especialitzats. És a dir, en principi, se necessita, me sembla que el teníem catalogat com a 2.17 o 19, no me'n recordo el número ara, però a 2 segur, és a 2.
Educadors socials o més aviat encarats cap a l'ensenyament, perquè com que aquí es parla molt del reforç i suport, sí?
Perdó, és que clar, no et sentiran. Que no m'ha agafat el sense fils aquí? És que aquí m'ho sentim, però després se'ns queixen els de la ràdio que no... No.
No.
Ara sí?
Ara sí.
Així, perdó, Jordi Ignasi, sí, hi ha un perfil que és més el que fa coordinació, que ha de tenir un perfil més pedagògic o psicopedagògic, i després hi ha l'orientador comunitari, que aquest sí que també millor, no és el que digui el Jordi Ignasi, que tingui un perfil també més social, potser des d'educador fins a... Sí. De totes maneres es publicaran les bases del concurs.
No sé si ho vam comentar l'última vegada que quan es va aprovar la primera adenda, però nosaltres creiem que s'ha de crear un espai... amb aquest coordinador futur que hi pugui haver, s'hauria de crear un espai amb tots els àmbits que puguin treballar el pla educatiu d'entorn, com podrien ser des de l'ensenyament, la cultura tradicional, el que seria l'esport i l'associacionisme, per ficar uns exemples. No? Suposo que faran una diagnosi per treballar no solament el que és l'aspecte de reforç i suport, sinó també per treballar el que seria un aspecte més global, integrador, intercultural, de convivència i d'igualtat, no?
Exacte.
N'hi ha tot amb aquest aspecte, perquè al final els nens i el jovent que hi ha aquí a Balaguer, vull dir, s'adequï tot aquest pla educatiu d'entorn a les necessitats que té la societat en general, no? Que no ens quedem tancats només amb el reforç escolar, perquè llavors quedarà molt, quedarà molt amb l'àmbit de segons quin grup de gent, i em sembla que al final ha d'anar més ampli, és el que creiem nosaltres.
Llegeixo només els títols dels punts i en tot cas contestes. La mesura 7 són tallers de estudi assistit i suport escolar diversificat. Aquests són les que s'han ficat en marxa, que són les que potser ara li sona, diguem-ne, que són les primeres que hem anunciat, perquè les altres van lligades a tindre persones. Llavors hi ha la 16, que també la tenim, que reforça el lideratge i coordinació dels plans educatius d'entorn, que aquest és la figura de la persona, actuacions comunitàries contra l'abandonament escolar, foment de l'orientació d'àmbit comunitari i oportunitats educatives més enllà de l'escola. Per tant, són les 5 mesures a les quals, diguem-ne, l'Ajuntament de Balaguer està adherit per desenvolupar. Per tant, hi ha fons per totes aquestes mesures. Per tant, representa que del que diu vostè era la primera, la 7, però la resta van més encaminades amb això. De fet, demà fem la sessió de...
La constitució de la comissió representativa, perquè després n'hi ha una d'operativa, que és amb la que ens hem posat a treballar allò amb el mínim de gent, i està prevista tot això que dius, Josep Maria, vull dir que...
Crec que és important tindre això, perquè si no el pla educatiu d'entorn es queda molt massa circunscrit amb una sèrie de gent i amb una vessant molt concreta. No?
Sí, justament El que hi ha són comissions que després les podem decidir des de la comissió operativa, per exemple, doncs, o relacionades amb l'esport, o relacionades, ja veurem quines són, perquè funcionaran moltes comissions, a vegades tampoc no va bé, però 6 o 7 o 8 segur que sortiran. I aleshores es treballa per àmbits, és a dir, no treballa només la persona que fa, sinó que hi ha la persona que ho dinamitzarà, i aquesta és la idea, que surti a partir de tothom. Una cosa volia dir, us haig d'enviar el pla d'entorn perquè se me'n va anar del cap i ara que tornen a sortir les preguntes us l'enviaré perquè pugueu veure tot el que és, que tot això està recollit. Pel que fa a la diagnosi, ja hi ha prevista una diagnosi d'inici que a més està preparada. L'únic que només l'han passat ara a les escoles, després s'ha de passar també alumne per alumne, s'ha de passar a les famílies. Per què ho van fer això? Per anar una mica més de pressa, per poder detectar aquestes necessitats que ara, cap a final de curs, podíem començar a cobrir. Que una, com molt bé dius, és aquesta de reforç, que cal dir que ha anat molt bé, perquè s'han fet, penso que al final han sigut 29 grups, uns 200 nens que han rebut entre 12 i 15 hores d'aquest reforç o aquest acompanyament per treballar les competències bàsiques. Però no ens estem quedant aquí només, també hem fet uns tallers de salut mental que s'han fet s'han fet uns virtuals i els altres presencials, també han tingut força èxit, això es va detectar des del CAP que també era una necessitat, també s'ha fet, i ara estem treballant, el pròxim ple us ho podré dir més en concret, perquè encara ja hi som i no sé exactament les xifres, amb tot el que és, que també es recull aquí, amb aquestes mesures, amb tot el que és el lleure infantil, perquè s'entén que el lleure no és només lleure, sinó que també és aprenentatge, que per això serveix el pla d'entorn, justament, no? Per igualar amb possibilitats, potser alumnat que d'una altra manera no aniria o no coneixeria el museu o no coneixeria el que sigui. En aquest cas, el que hem començat a fer, el que comencem a fer, és incorporar-los a les estades d'estiu. És un lloc de convivència i és un lloc de... a les escoles quan podem, sinó a les que fem municipals. I també hi ha la idea, si hi ha prou, també hi haurà alguna cosa, que serà d'esports, segurament també n'hi haurà de natació, és molt possible, hem d'acabar de veure la demanda com ha anat, i després també de teatre, és a dir, el que és d'expressió. De moment, això, pel que fa a l'estiu estic parlant, de cara al setembre, doncs s'ha de crear tota l'estructura i començar la feina. No sé si he contestat la pregunta que m'ha fet.
Bueno, més o menys. Suposo que encara queden més àmbits per tocar, però bueno, suposo que és iniciar i a veure com ho anem encarant.
Ah,
de totes formes, que no ho he dit, el vot era favorable, el que passa que volíem fer aquestes reflexions.
Molt bé. Alguna paraula més? Senyor Ricard?
Sí, una ja ens l'ha respost la regidora, que és el tema de documentació. I l'altre, un dubte que ens ha sorgit... aquest pla educatiu entorn substituirà o acabarà absorbint el pla de dinàmica educativa que hi ha?
No.
Seran dos plans que estaran vigents i...
Sí. Però va ser clar, diguem-ne, interaccionaran
i
segurament causaran, diguem-ne, modificacions un amb l'altre. M'explico?
Però els dos continuaran vigents?
Sí. El pla de... Sí, el que tenim ara, que ja sabeu que és el més antic de Catalunya, que es va fer, etcètera, això seguirà. Evidentment, el que passa és que no podrà ser, diguem-ne, impermeable a lo que les mesures del pla educatiu d'entorn marquin, no? Per tant, molt probablement el millorarà, val? Però vull dir, l'oferta educativa no dependrà del pla educatiu d'entorn, dependrà igualment com ara, però segur que hi haurà coses que dins de les mateixes deteccions farem que canviïn dins del pla.
D'acord, el vot serà favorable.
Molt bé, també era favorable, no? Tenc? Sí. Doncs, senyor secretari.
Aprovat per 15 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el 6, que l'expedient 4/2021, aprovació de les addendes de pròrroga dels convenis de col·laboració de l'Oficina i Borsa de Mediació amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya per al 21. En aquest cas és la mateixa que vam aprovar també l'altra vegada, com passa amb l'altra, és a dir, de tant en tant se fan els canvis i a partir d'aleshores hi ha, diguem-ne, les addendes anuals, diguem-ne, que el que fan és acabar fixant les aportacions que fa des d'aquest punt de vista d'habitatge, però, diguem-ne, ja les tenien pactades dels anteriors. M'explico. Alguna pregunta sobre el tema? Senyor Colea?
Sí, sobre aquesta addenda hi ha la del programa de mediació per... de pis de lloguer social, que aquí és on s'estableix una miqueta el que és, teòricament, abone l'Agència d'Habitatge per unes gestions, com són les actuacions de mediació en el contracte nous, que són 450 euros, i després també les actuacions de gestió i seguiment, que ja ho valoren amb 200 euros per actuació. Però, clar, veiem que fins ara es pagava 20.950 i aquesta vegada ha disminuït el que és l'import en 3, o sigui, ha baixat amb 3.450 euros, que queda amb 17.500 el que rebrà. No sé si és això perquè hi ha uns ràtios marcats, no sé si perquè els ràtios no es compleixen o perquè hi ha aquesta disminució de diners.
Suposo que es deu referir al fet que hi ha menys ingressos i, per tant, el que es ve justificar és que hi ha hagut menys lloguers dins de la borsa de mediació. Per cada lloguer que nosaltres fem amb un propietari privat, tenim un ingrés. Per tant, si hi ha menys lloguers, és a dir, que les persones privades cedeixen menys habitatges, durant aquella temporada hi haurà menys ingressos, evidentment.
Sí, pel que veig aquí, el que és el nombre de mediacions haurien de ser 15 i les de seguiment haurien de ser 71. O sigui, representa que les activacions han disminuït aquest nombre, no? I per això se reben menys diners.
Exacte, durant l'any 20, per exemple, que ens vam trobar és que hi havia hagut una reducció de contractes formalitzats i el que vam trobar-nos també és un augment d'ajuts al lloguer, per tindre una mica de guia.
Passa que sobte una miqueta de, amb els temps que estem, de que no es necessitin aquestes ajudes, no sé, vull dir, sobte una miqueta.
Ningú diu que no es necessitin, eh?
No, sí, no és que no necessitin, sinó que hi ha persones o propietaris que no volen cedir habitatges o que no estan pendents de cedir, pensant cedir-los a la paeria, diguem. Va. Potser el tenen al mercat privat i no ho fan a través de nosaltres.
Sí, que sempre això fa referència a l'any anterior, i l'any anterior tampoc és un any normal, que és l'any 20 amb tota la pandèmia. Per tant, amb moltes coses ens ha passat que hi havia activitat que havia baixat. Per tant, creiem que és més aviat per això. De fet, ara està tornant, en certa manera, a mobilitzar-se molt més amb tots els sectors. Vull dir, aquí, a piscines i a tot arreu, veiem que es va com retornant entre la normalitat, i sí que és cert que un any com el 20 doncs va representar una baixada de mobilitat. Segurament hi havia molta gent que potser, si tenia previst cedir-lo, doncs, amb pandèmia i confinats tots, doncs no va fer cap pas, per entendre'ns, per fer-ho.
El nostre vot és afirmatiu, el que passa és que volíem saber veure a què era degut aquesta baixada.
Si no, avui qualsevol cosa podem trobar-nos i en parlem.
Sí? També, entenc, Joan, entenc que és per unanimitat.
Aprovat per 16 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, passem al punt següent, que és el 7, que és l'expedient 1218, aprovació del reconeixement social de crèdit número 3-2021 de l'Ajuntament. En aquest cas, bàsicament és que al fer l'adquisició dels pisos aquells del Ramon Llull, doncs les despeses de comunitat, que ha de pagar el propietari, per tant ara som la paeria els que en som propietaris, doncs cal tindre'ls, diguem-ne, previstos per pagar-los, i ho passem com a rec per anar el més ràpid possible, perquè clar, tenim tants respecte a l'edifici que nosaltres ja som una distorsió el fet que siguem nosaltres els que no paguem. M'explico, si fos per un, doncs mira, esperes a fer el pagament quan hagués tocat, però vam creure que era millor passar-ho el més ràpid possible per rec, i en aquest cas doncs, reconèixer que tenim aquesta obligació, diguem-ne, de pagar aquest preu, diguem-ne. Val? Si ho voleu.
Sí, una pregunta i després justificarem el vot. Sí que la comunitat de propietaris l'han de pagar als propietaris del pis, sí, però hi ha despeses com són la despesa de la llum d'escala, que la fan anar els llogaters, i també a la millor la neteja, no sé si la fan allí les persones de cada pis, s'organitzen per fer-la o lloguen alguna persona, però em sembla que hi ha despeses que es podrien passar al que no tingui, o sigui, el que tingui solvència econòmica suficient per poder suportar-les, aquestes despeses potser s'haurien de passar als que tenen el pis llogat. Ja entenc que si són, ens consta que no tots són de lloguer social, però els que són de lloguer social, jo suposo que no els hi pots afegir aquesta càrrega, però els que tenen la capacitat per pagar un lloguer normal, se podria passar aquesta mena de despeses.
Però entenc que tots els teníem amb necessitat, eh?
Sí, és que... Bueno, no ho sé, a nosaltres la informació que ens han passat és que no tots tenen la necessitat social, eh? Però ara, si tenen necessitat social, aleshores, bueno, s'entén que no es passin les despeses.
Ara. És a dir, totes les persones amb les quals hem hagut de fer aquesta actuació tenen alguna mancança o han de tenir un lloc social, és a dir, hi ha alguna mancança econòmica. Per tant, si aplicarà un lloc social. Altrament, el tema de les despeses comunitàries, i segurament ho podrà veure a la llei del dret a l'habitatge, no es poden incórrer a la persona que és llogatera, per tant, l'ha d'incórrer la part propietària, sempre. Tot i que això a la pràctica sabem que és una pràctica molt dut a terme, que és que les persones propietàries sempre incorren el preu de la comunitat al llogater.
Vull dir que els 12 pisos són, tots han entrat amb expedient social en graus diferents, eh? En graus
no,
diferents,
sí,
eh?
Però és que en altres la informació que ens havia arribat precisament és que eren no tots. Ara, si tots són així, que no hi ha cap problema, no repercutirem.
Sí, tots...
Si ja tenen una problemàtica, no els repercutirem més despesa
econòmica. En graus diferents, pensi que hi ha gent que a vegades per renda, pot ser que més o menys, però tenia alguna persona de disminució de càrrec, etcètera, etcètera. Per tant, representa que la globalitat del grup familiar entrava dins del mateix grup de necessitats.
Sí, no, també seria interessant que de cara a properes vegades, en més de hem sentit o així, poguéssim contrastar les dades i poder-ne parlar abans. Més que res perquè moltes vegades són situacions personals i algunes no són gens desitjables.
Bueno, a veure, els que ens ho han dit bàsicament són gent que també han tocat el tema, però bueno, i a més vull recordar també que quan hi havia el regidor Joan Pla també va dir que hi havia gent que tenia possibles, no? Per això. Bueno, és igual, no ho tirem més endavant, no, era només una reflexió i no té més sentit. Ara anem a parlar del sentit del vot. Sí que s'ha de pagar la comunitat, però nosaltres, a veure, votarem que no amb aquest rec. Bueno, és una miqueta perquè representa que tornem a estar igual, no? Hem de fer un rec perquè tenim els pressupostos prorrogats, perquè no tenim la capacitat de poder tirar endavant uns pressupostos quan toque, i al final és una miqueta ficar de palès de que les coses no es fan ben fetes, perquè al final el pressupost s'ha d'aprovar el desembre abans que acabi l'any per començar ja a funcionar correctament, i al final anem deixant els pressupostos per final d'any, no es poden implementar i és un problema gran que tenim amb aquest Ajuntament. I una miqueta el vot seria en aquest sentit.
Entenc el sentit del vot, de totes maneres, si haguéssim tingut un pressupost aprovat al desembre, igualment haguéssim hagut de fer la modificació per pagar-ho. Senyor García?
Sí, és que no he entès molt bé quin tipus de despeses estem parlant.
O sigui, els ser propietaris, les despeses de comunitat de propietaris, són assignades a la propietat. Llavors hem fet els lloguers socials amb les 12 famílies, però el que cada pis, en funció del seu percentatge, ha de pagar de la comunitat de propietaris, clar, representa que jo he de pagar el propietari que hem passat a ser la paeria.
Nosaltres votarem a favor.
Molt bé.
Sí, una pregunta. Potser no és ben bé això, però potser va relacionat. Han pogut comprovar si hi haurà algun tipus de despesa en quant a reforma o substitució d'algun, per exemple, de calderes o... Hi haurà algun tipus de despesa d'aquesta?
En principi no.
Estan en bones condicions.
No, són pisos, quan s'han visitat, són pisos relativament nous, que estan en molt bon estat, per tant no hi havia previst, quan se van anar, de fet se van anar a mirar, perquè a l'hora de fer els informes de taxació i d'idoneïtat, diguem-ne, tot l'expedient administratiu es va haver d'anar a visitar i els pisos estan bé, vull dir, són pisos correctes i realment són pisos bastant...
Bueno, a vegades, com que també hi ha llogaters, que els pisos poden ser nous, però poden estar en mal estat o poden haver coses que...
Bueno, allí teníem un avantatge, que és que, en certa manera, és una comunitat molt estable. O sigui, eren gent, o sigui, no és allò, a vegades, entre cometes, pisos de molt passavolant, que adivina qui t'hi entra i a vegades... O sigui, són gent que fa molt temps que hi viu, que volia seguir visquint-hi, que va tindre el problema, en aquest cas, del moving immobiliari, etcètera, etcètera. Llavors, és quan hi havia... el senyor Palà de regidor, vull dir que la feina va ser a parar tot el que hi havia llavors i després ho hem acabat solucionant ara amb el Kevin, però vull dir que representa que tota aquesta evolució era amb gent, no són pisos d'aquestos que ara hi ha uns, ara hi ha uns altres, vull dir, aquesta gent estan convençuts que tenien un pis, entre cometes, de per vida, si pagaven el lloguer, per entendre'ns. El problema va ser quan van començar a tindre aquestes problemàtiques, però vull dir, els pisos també, perquè ells hi visquien amb l'interès de seguir-hi visquint. M'explico? Per tant, no és allò... A vegades aquesta gent que t'entra en un pis per poc temps i...
Vull dir, són gent molt... Sí, senyor Pla?
Guifré, només que li volia comentar al Guifré que, com que el propietari, quan va acabar el bloc, el constructor no el va poder vendre, va agafar i els va fer uns contractes de lloguers llargs, i aquesta gent se van instal·lar allí en aquell pis amb un contracte de lloguer, però clar, no sabien que després la caixa els hi embargava i tot, però clar, se contradia un lloguer que encara era vigent i l'altre que embargava i... Allí no, on va vindre el problema, però tots els pisos estan equipats amb cèdula d'habitabilitat i superguapos, vull dir, són pisos molt ben fets, vull dir, per això t'ho dic, que no...
És perquè sí. Tampoc com que nosaltres no els hem pogut veure, no els hem vist, sinó d'això, més que res, a nivell informatiu, el vot serà favorable.
Molt bé, doncs hem de passar a votació, vots favorables a la proposta. Vots en contra.
Doncs s'aprova per 15 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer, Grup Socialista i Balaguer Sí, i un vot en contra del grup de la CUP.
Molt bé, gràcies. Passem al punt 8, que és l'expedient 1234, moció per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria. En aquest cas, com vam dir a la informativa, si hi ha algun grup que s'hi vol afegir, i girar en tot cas la Laura. Sí? Socialista, sí?
Sí, nosaltres ja vam dir a la informativa que també? Si no hi havia contraordre.
Sí? Joan? Sí, pues, tots els grups.
Doncs tots els grups, no?
Exacte.
Moció per la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria. La cacera de bruixes és un clar exemple dels atacs i la discriminació als quals les dones han estat sotmeses al llarg de la història. Al segle XV, en una societat impregnada per la misogínia, moltes van ser acusades injustament de provocar mort i destrucció i se les va tractar com a membres d'una organització criminal liderada pel mateix diable. La base per acusar-les era la mentida i la manera de forçar-les a confessar aquests crims inversemblants eren les tortures més terribles. Contra aquestes dones, el poder es va saltar les pròpies lleis i les va jutjar sense cap garantia processal. Aquelles dones van ser el boc expiatori d'una societat convençuda de l'origen malèfic de les seves desgràcies i disposada a buscar-ne les culpables i assenyalar-les. Catalunya va ser un dels llocs d'Europa on més dones van ser acusades de bruixeria. Recentment s'ha recuperat el nom de més de 700 dones que entre els segles XV i XVIII van ser torturades i executades a la forca. Dones immigrades, dones pobres, dones guaridores, dones considerades conflictives, dones vídues, totes elles estigmatitzades i assenyalades pels seus propis veïns i veïnes com a bruixes o metzineres. Malgrat ser una persecució sistemàtica i massiva, encara són escassos els estudis històrics sobre aquest fet, especialment els interpretatius, i no s'ha incorporat de manera normalitzada aquest episodi als currículums acadèmics. Tampoc s'han impulsat polítiques públiques de reparació de la memòria de les víctimes. Tot aquest cúmul d'injustícies ha portat la revista Sapiens a impulsar la campanya No eren bruixes, eren dones, que ja compta amb el suport de milers de ciutadans, entre ells centenars d'historiadors. La proposta és promoure un acte de justícia històrica en la línia de les iniciatives que han sorgit en altres indrets, com Escòcia, Suïssa, Noruega o Navarra, amb els objectius següents. Recuperar la memòria d'aquelles dones innocents sense prejudicis ni falsedats. Promoure la reparació i dignificar-les per mitjà d'actes de desgreuge per tot el territori, a nivell municipal i també nacional. Reivindicar totes les dones que han estat reprimides al llarg de la història. Com a representants d'una població que va participar en la cacera de bruixes, creiem que cal sumar-nos a aquesta iniciativa i per això tots els grups municipals proposem l'adopció dels següents acords. Primer, reconèixer les acusades i condemnades per bruixeria com a víctimes innocents d'una persecució que va dur a l'assassinat de milers de dones arreu del món i fer actes d'homenatge i de reparació de la seva memòria. Segon, promoure accions per donar a conèixer la cacera de bruixes a la població i de sensibilització sobre aquest episodi històric i les seves causes, criminalització de la diferència, misogínia. Tercer, elaborar un mapa local de llocs relacionats amb la cacera de bruixes i otorgar-los la mateixa protecció que la resta de llocs de memòria històrica. Quart, sumar la paeria a la campanya No eren bruixes, eren dones i participar a les activitats amb els mateixos objectius que es puguin proposar des d'altres institucions. Sisè, emplaçar el Govern de Catalunya a impulsar estudis científics amb perspectiva de gènere sobre la cacera de bruixes i les seves causes, incorporar aquest fet al currículum acadèmic i promoure accions de reparació de la memòria de les víctimes. I setè, traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i als impulsors de la campanya no eren bruixes, eren dones.
Moltes gràcies. Alguna paraula? Perfecte, només una petita cosa, ja ho vam dir al seu moment, a nivell de comarca, el que estem fent és intentar encapçalar juntament amb tres altres municipis que tenen coses importants a dir sobre el tema per poder fer, diguem-ne, una mena de xarxa que a més serveixi per conèixer el que va passar. Vull dir, si coneixen una miqueta el territori sabran que hi ha el Pla de les Bruixes i que realment hi ha fins i tot toponímia respecte al tema. El senyor García?
Sí. No, només volia fer una petita reflexió perquè almenys és cert que estem davant d'un fet històric que ara jutgem erroni, no? Però que sempre és molt difícil jutjar la història amb els ulls del present, no? Però en aquest cas jo crec que la història, tot el que va passar era producte de societats que tenien molt ben instal·lada la misogínia dins del seu funcionament i que avui en dia podem afortunadament mirar les coses amb uns altres ulls i que és una bona cosa pensar que aquelles dones eren dones i que això de la bruixeria era un cuento que està bé que l'oblidem i que el reparem.
De fet, per aquí voltava un inquisidor, cosa que hem anat descobrint a mesura que s'anien fent els estudis històrics i tal, que fins i tot va acabar estar expulsat per exagerat, perquè, vull dir, com que diu, acabava fent que tothom fos bruixa i va acabar, no sé quina altra part de Catalunya, també fent de les seves, però es va moure per aquí i, per tant, aquí, diguem-ne, ja hi va bé. De fet, molts dels estudis, ara, per exemple, aquest cap de setmana passat a Aix ja han fet la primera jornada, però ja dic, tot això anirà dins un paraigües, diguem-ne, una miqueta per també conèixer el que va passar i poder restituir pues, aquestes memòries. Doncs entenc que és per unanimitat, senyor secretari.
Aprovat per 16 vots a favor, que és la unanimitat dels assistents.
Molt bé, llavors anem als conjunts.
Jordi Ignasi, un moment, s'ha de canviar, no sé si ho ha de fer ara el secretari, que s'ha de canviar, que aquí només hi posava el grup municipal d'Esquerra, sí. I el text que... també. Jo he llegit tots els grups, però hi posa només el grup municipal.
Val, sí.
Sí, ja, o sigui, al principi on diu els grups municipals d'Esquerra, Junts per Balaguer, Grup Socialista, sí. Tots, i després record també, i s'ha llegit la versió original que passava del quart al sisè, i del sisè, setè, vale. Llavors es renumerarà
sí, els renumerarem bé,
primer,
sí,
segon, tercer, quart, cinquè i sisè.
Sí.
Sí, però bueno,
sí, ja perquè segurament quan he baixat l'expedient, quan t'ho he imprès el primer que havíem rebut i no l'altre, que és el que us vaig dir, que havia tret jo mateix un apartat que era aquell que feia referència als casos concrets aquí, com que justament això està pendent d'estudi, no tenia molt sentit que diguéssim un, si després seran molts o... Val, perfecte. Doncs anem als punts d'urgència, en aquest cas n'hi ha un. El grup de Junts ha presentat l'expedient 1259, que és una moció de suport a l'amnistia. En aquest cas no sé qui és el que l'ha de llegir. La Laia, doncs... Sí, s'aprova l'urgència. No, jo anava a dir una altra cosa abans. Dic, i en aquest cas, si no es fa res, també participaríem en la presentació.
De fet, la vam presentar junts a la Diputació.
Mm-hmm. Val. Doncs respecte a l'urgència... Sí, senyor Colè?
Bueno, nosaltres no veiem l'urgència d'aquesta moció, precisament perquè fa tres mesos que es va presentar una del mateix tipus, i tampoc veiem l'urgència perquè al final, bueno, igual se té urgència perquè et continuen dient a Madrid, a les Espanyes, que et continuen dient que no a l'amnistia. Aleshores, nosaltres ens abstindrem amb aquesta urgència.
Molt bé, doncs passa, sí, senyor García.
Nosaltres, no, és que el tema ens sembli molt urgent, però no tenim cap inconvenient en que això es debateixi, per tant, votarem a favor.
Molt bé. Sí, doncs vots favorables, aixequem mans, sí? Doncs vots favorables a l'urgència.
Abstenció.
Abstencions?
Doncs ratificada l'urgència...
No, perdó. Ah, sí, dic... És que volia fer abans de llegir la moció, volia intervindre.
Ah, val.
Sí, perdoni, senyor secretari.
Ratificada la urgència per 15 vots a favor dels grups d'Esquerra Republicana, Junts per Balaguer, Grup Socialista i Balaguer, sí, i una abstenció del grup de la CUP.
Sí, abans de llegir la moció i que es debati aquest punt de l'ordre del dia, voldríem posicionar-nos una miqueta. Aleshores, si no recordem malament, ja es va proposar a la taula del Congrés una llei d'amnistia que es va ser tombada pels vots del PP, Ciutadans, Vox i el PSOE. Per tant, la diferència entre el PSOE i amb aquest aspecte i el PP, Ciutadans i Vox és la mateixa, encara que a alguns els interessi continuar blanquejant amb aquest partit, no? Aleshores, nosaltres diem que ja n'hi ha prou d'utilitzar subterfugis com l'amnistia, l'autodeterminació, taules de diàleg, per tapar i deixar en no res el referèndum vinculant de l'1 d'octubre i la independència, com estan fent els partits que volen viure del procés. Cal dir que un independentista mai voldria passar l'estratègia de l'independentisme pel filtre de la Constitució, del Parlament o la justícia del país del qual es vol separar. La fila de la repressió arribarà al mateix temps que la independència. La repressió és unilateral per part de l'Estat. Per tant, l'independència també hauria de ser unilateral. No volem entrar en debats estèrils que l'únic que fan és apropar-nos al repressor i que no trenquem amb el marc mental espanyol. Per tant, en aquest punt de l'ordre del dia hem decidit en assemblea d'abstenir-nos de participar en el seu debat. L'única amnistia possible és la independència, tal com van decidir l'1 d'octubre en referèndum vinculant amb les seves lleis aprovades pel Parlament de Catalunya. Cosa que no treu que estiguem al costat dels encausats i represaliats per l'Estat espanyol, com també per la Generalitat, però sobretot de la gent anònima que no ha renunciat a res i continua mobilitzant-se malgrat la repressió per defensar el mandat popular de l'1 d'octubre i per la independència. Per tant, senyor secretari, no sé en aquest cas si he de baixar a la platea, doncs ens abstenim de participar a debatre aquesta moció.
Sí, però ja ha participat. Home, clar. Ha participat abans. Senyora Laia, sisplau.
Senyor alcalde, jo em sembla que quan un regidor, un grup municipal, s'abstén de participar en un punt de l'ordre del dia, ho ha de justificar. Si no ho justifica, queda molt malament. Llavors, nosaltres hem exposat...
Sí, però habitualment, quan hi ha un cas aquest, només se diu que per una raó concreta es fa, però si ja fa tot un proselitisme polític, clar, els altres hauríem de poder tindre el dret, diguem-ne, a rèplica, cosa que no tindrem perquè encara no hem fet la lectura. Jo li he permès fer, i ho entenc, però vull dir que, clar, al final vostè no ha fet un posicionament dient com que em sento molt independentista no ho faig, sinó que ha donat molts raonaments polítics que serien fruit, diguem-ne, d'una possible, diguem-ne, doncs, rèplica per part de qualsevol de nosaltres. Per tant, repeteix, ha participat sense dret a rèplica, tipus Rajoy,
per entendre'ns. La rèplica també l'estan fent ara, vull dir, però vull dir que...
No, no em faig perquè vostè ha tornat a pujar, jo simplement diria que ja havia participat, és a dir, vostè ha donat argumentari polític, no fent només un absentisme per un punt concret, sinó que vostè ha fet tota una explicació política i els altres haguessin pogut fer el debat, però deixem
dir que és una qüestió política, llavors se fa un relat polític i em sembla que era de justícia poder expressar perquè no participem.
No, jo li he deixat fer, però... Molt bé, sisplau.
Ara? Sí. Merci. Moció de suport a l'amnistia. L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol s'aguditzà després de la sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari l'any 2010, enèssim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya. Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la vida de referèndum pactat o de la consulta no referendària i ateses les limitacions de l'expressió política del 9N, de les eleccions del 27 de setembre del 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot. La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de forma creixent des del 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny d'acabar-se, aquesta repressió s'incrementa ja que són moltes encara les persones pendents d'alguna resolució judicial. Al desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s'han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades. En els procediments judicials que s'han dut o s'estan duent a terme contra aquestes persones s'estan produint tota mena de vulneracions de drets. Fragmentació de la causa, manca d'imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la presumpció d'innocència, presó preventiva injustificada, etc. La definitiva denegació de l'extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les, basada en la manca de competència del Tribunal Suprem, el que suposa una infracció del dret del jutge predeterminat per la llei, vicia de nulitat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del grup de treball de Nacions Unides sobre detencions arbitràries, el que hauria de suposar l'alliberament immediat de les persones empresonades. Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del Tribunal Suprem, impedint que pogués celebrar-se un judici just, i actualment presentades davant del Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l'última paraula. Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta d'un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser. Per això, l'única solució global és una llei d'amnistia, que depèn del poder legislatiu i, per tant, és una qüestió de voluntat política. L'amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i per a situacions d'excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tots els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre del 2014 com del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritats governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativament des de la data de celebració de l'esmentat referèndum. Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d'autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització en tots els àmbits a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d'expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d'associació. L'amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític, amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment, no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això, l'amnistia i el reconeixement de l'autodeterminació és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti avançar. Per aquests motius, el grup municipal de Junts per Balaguer proposa al ple de l'Ajuntament de Balaguer l'adopció dels següents acords. Primer, declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica. Segon, reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una llei amnistia que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats inclòs el dret d'autodeterminació, comporta l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d'unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitats administratives realitzats des de l'1 de gener del 2013 i fins al moment de l'entrada en vigor de la llei d'amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol, que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya. Tercer, demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s'hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals. Quart, fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. Cinquè, comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l'Associació de Municipis per a la Independència.
Molt bé, gràcies. Alguna intervenció?
Puntualitzar que ha dit només Junts per Balaguer, però sí. Esquerra i Junts.
Perfecte. Molt bé, senyor García.
Bueno, ja saben que nosaltres no estem d'acord amb aquest plantejament, no? Així que el nostre vot serà negatiu. Intentaré ser una mica breu i explicar per què, no? Primer, el primer que vull dir és que vostès parlen sempre de la societat catalana, del poble català. Escolti, no. La meitat del poble català no els ha seguit i no ha pensat mai que els que vostès estaven fent era el correcte. Per tant, aquesta divisió es manté i quan parlin i expressin les seves idees, nosaltres ens agradaria que no ho fessin en nom de la totalitat, perquè no és així. Segona, efectivament, nosaltres també reconeixem que hi ha un problema polític, això no ho negarem. I no sé si en el futur serà necessari algun tipus de llei d'amnistia o alguna manera de solucionar el problema. No sé el que pot passar en el futur, però tal com la plantegen ara avui en dia, em sembla que aquest tipus de llei d'amnistia no és correcte. Vostès parlen de repressió i bueno, nosaltres entenem que aquí no hi ha hagut repressió. Hi ha hagut, efectivament, greus incompliments de la llei, que és perquè els està jutjant o perquè hi ha gent encausada. Nosaltres no creiem en cap moment que els judicis que s'han celebrat en diferents nivells en l'Estat espanyol com a conseqüència del procés siguin resultat d'un problema ideològic, de que s'està atacant simplement a la gent per les seves idees. Jo crec que la prova és aquest ajuntament. S'han repetit diverses eleccions des de que va començar el procés i en totes elles els partits independentistes s'han pogut presentar i aquí tenim una còmoda majoria nacionalista independentista i això vol dir que hi ha hagut un exercici dels seus drets almenys a nivell institucional. O sigui, no hi ha una persecució en aquest sentit ideològica. Nosaltres no pensem això. El que sí que hi ha és molta gent que, per diferents raons i en diferents nivells, ha incomplit la llei. I això pues, ha de tenir alguna conseqüència des del punt de vista penal. No em sembla a mi que ja hem parlat moltes vegades dels judicis de les persones que estan empresonades i nosaltres també pensàvem que hi havia un excés en les sentències, això ja ho hem discutit moltes vegades, però la forma és que hi va haver incompliments legals. És a dir, molta gent de la que avui està encausada pot estar encausada perquè un dia va decidir tallar la carretera a la Jonquera, perquè va intentar tancar l'aeroport del Prat, perquè va intentar o va enfrontar la policia tirant pedres. Miri, això no són qüestions ideològiques. Si nosaltres i els nostres amics anem a fer el mateix, també estaríem encausats per la mateixa manera. Són incompliments greus de la llei, en el que tu has perjudicat altres persones. I, per tant, hi ha una responsabilitat que fins a una llei d'amnistia general, diguéssim, ficaria zero gent que, efectivament, va creure en els cants de sirena d'alguns polítics que, en el seu moment, a l'hora d'acceptar la seva responsabilitat, el que van fer va ser fugir, i gent que va estar preparant i maquinant situacions que podien ser potencialment perilloses. I una llei d'amnistia tal com l'estan plantejant ara així, jo crec que és millor que la llei fili prim i vegi qui té certes responsabilitats i, si són greus, pues, que hagi d'afrontar-les. Per tant, no creiem que ara, tal com se planteja aquest tipus d'amnistia, pues, sigui la solució, perquè això deixaria la meitat de la societat amb una sensació d'indefensió que no crec que sigui ara el moment de plantejar. Per tant, jo crec que és moment de començar a parlar d'aquestes coses. No sé si en el futur serà necessari algun tipus d'amnistia o, jo no sé, algun tipus de llei especial, però tal com se planteja, com si fos una llei per permetre o contra aquesta repressió que per nosaltres és inexistent ideològica, doncs nosaltres creiem que, tal com se planteja, és impossible que nosaltres votem a favor d'aquest tipus de llei, per tant, votarem que no.
Molt bé. Senyor Ricard.
Primer de tot, bueno, comentar-li al senyor Colea que a mi em sap greu que primer vulgui donar els motius quan normalment sempre llegeix la moció i després els hagués pogut donar tranquil·lament, perquè crec que la gent que ens està seguint per la ràdio primer ha de saber de què va la moció i després cada grup ha d'expressar el seu sentit del vot. Però bé, en campanya també van demanar un referèndum i ara això diu que no estan d'acord. Llavors, jo ja no sé què demana la CUP. Però bé, senyor García, a mi em sorprèn que digui que no hi ha repressió. Acaba de sortir aquesta mateixa setmana que el Tribunal de Comptes demana 5,4 milions a Artur Mas i Andreu Mas-Colell, 2,8 a Raül Romeva, 1,9 milions a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. I dintre d'aquestes hi ha la Mercè Oliver, que va morir fa 4 anys, i li està reclamant als seus hereus 22.000 euros. Llavors, que no hi ha repressió, bueno, segurament mai ens ficarem d'acord. També és cert que els indults no han vingut per una voluntat política, sinó perquè des d'Europa va marcar que els presos havien de sortir de la presó i s'havien de reiterar les euroordres. Però tot va anar tan ràpid que ho van fer quadrar justament el dia abans. Però bé, són conceptes diferents i difícilment de ficar-nos d'acord. Això ja ho tenim clar. Des de Junts el que tenim clar és que l'objectiu és implementar el mandat de l'1 d'octubre i aconseguir l'amnistia, no només pels presos que acaben de sortir de presó, sinó pels exiliats i més de 3.000 represaliats. I seguirem treballant, presentant mocions i fent el que faci falta per poder arribar a l'objectiu.
Com a rèplica o...?
Així, a poc a poc. El Tribunal de Comptes, bueno, el Tribunal de Comptes és una part acusadora, està acusant. Està acusant de malversació, no està acusant de res ideològic. L'acusació sempre tire per elevació. Jo potser sí que també, havent llegit les acusacions, també penso que s'ha excedit. Però ara és el moment de la defensa i si convé ja s'arribarà als tribunals. No és una qüestió ideològica. Si han desaparegut efectivament dels comptes públics, que és la missió del Tribunal de Comptes, fiscalitzar tots els comptes públics de totes les institucions, inclús la d'aquest Ajuntament, si s'han desaparegut aquests 5 milions, ja es veurà, no és una acusació, no és... Pues a mi no em sembla gens de bé. I no és una qüestió ideològica. A mi em sembla que són diners que venen de les arques públiques i s'haurien de destinar a coses que posin interessants per a tothom, no només a impulsar un procés polític en el que la meitat dels catalans no estàvem d'acord. Per tant, el Tribunal de Comptes ara només ha començat i, com dic, no és ni una sentència, és una part acusadora que ha donat la seva versió. Per tant, la cosa no està morta, ni molt menys. Però, a part d'això, i l'altra cosa és... se li ha perdut el fil. Què era el que deia? No era això. Bueno.
Agafa el fil, tranquil.
No, ara no.
Val. Bueno, doncs fa jo, en tot cas. Sí, interessant. Val.
Em fa molta gràcia que sempre diguin el 50%. És tan fàcil com acceptar un referèndum d'autodeterminació i contem-los. I contem-nos. És tan fàcil com això. Vostès parlen del 50, deuen saber que som el 50. Però de totes maneres, pensi que si fos el 51, què li fa pensar que el 51 fa portar independència té menys drets que el possible 49 en contra? Per tant, fem un referèndum, contem-nos i després parlem. Respecte que no hi ha repressió, repressió n'hi ha moltíssima. I no només respecte, o sigui, a nivell de l'Estat no només hi ha repressió respecte a l'independentisme. Home, és veritat. Hi ha gent que fa putxinel·lis que ha estat represaliat, hi ha gent que fa rap que està represaliat, hi ha gent que pinta quadres que ha estat represaliat. Per tant, hi ha una causa general contra qualsevol dissidència. Contra qualsevol dissidència. I hi ha una doble vara. Hi ha una doble vara. La senyora Ortega Monasterio, que va fer una falsificació, s'ha considerat que, bueno, que era tan burda que no pot ser ni acusada. Home, joder, m'explico? I el Tribunal de Comptes diu que serveix per controlar. Hosti, quants casos ha agafat el Tribunal de Comptes? El cas Púnica? Se li va escapar. No? El cas de la visita del Papa? Això tampoc ho va veure. És a dir, no han agafat ni un. Ni un. I en aquest cas el que està fent no és altra cosa que una persecució política, entre altres coses, perquè el que està ficant en dubte són les competències de la Generalitat de Catalunya en promoció exterior. Que a més a més, per si no ho sabia, quan la Guàrdia Civil van entrar a Diplocat, van dir, volem la llista de tots els treballadors i de tots els mitjans que teniu. ¿Vale? I els hi van donar i diu, no, d'un sol lloc no, de tots. Diu, és que són tots. Hi ha més gent a l'ambaixada espanyola a Aràbia Saudita que tots els que tenia el Diplocat per tota Europa. Diu, i els cotxes oficials? Diu, no. La persona que està a Brussel·les té llogat un pis i en transport públic se'n va a treballar. Per tant, no hi ha cotxes oficials. I palaus? No en tenim, de palaus. Clar, al Marroc sí que hem fet una piscina que algú no sé quina milionada a l'ambaixada. Per tant, vull dir, s'està ficant en dubte quan a l'hora de veritat sap que hi ha comunitats autònomes que gasten més que Catalunya en promoció exterior, com per exemple Andalusia, sense anar més lluny, gasten molt més en promoció exterior. I qualsevol cosa que s'ha fet en promoció exterior s'ha venut com dir, és que venien una certa idea. No es feia per vendre aquesta idea, se feia per tirar endavant el país. Per tant, no es feia per vendre aquesta idea. No es feia per vendre aquesta idea. Per tant, jo em sembla que el Tribunal de Comptes, que és una cosa anacrònica, més no pogué, perquè és, o sigui, és un òrgan administratiu que té la prerrogativa de prèviament ja embargar-t'ho tot. Abans que hi hagi ni sentència ni relló, t'ho embargo tot, i després Déu dirà. Això em sembla que és, deixant a part que si s'hi ha fixat en els membres, que per cert el PP evidentment bloqueja la renovació perquè té la seva majoria, evidentment, però és que ja des de la Mariscal de Gante, o sigui, hi ha cada fletxa per allí que dir que allò és una cosa independent també crec que no seria. I vostè està fent una comparació molt malèvola, eh? Sí, a l'amnistia. Diu, és que amb l'amnistia sortirien innocents a la presó i també sortirien culpables. Això és el que va passar a Espanya amb la puta amnistia del 78, eh? Aquí van sortir els franquistes de Rositas com a condició perquè poguessin sortir els demòcrates de la presó. Allò sí que va ser donar gat per llebre. Ara no. Ara el que estem dient, i en aquest cas quan s'ha fet la lectura, que per cert felicito perquè ho has fet molt abrandada i m'ha agradat, però quan ha fet la lectura s'ha vist clarament, és tota aquesta part del que estàs perseguint. Val? I per tant, quan algú ha anat a protestar per certs actes, clar que no pot ser, l'altre dia que van entrar, eren uns policies que van entrar amb uns extintors amb un ajuntament per unes reclamacions laborals, no va passar res. Bueno, m'explico, llavors, depèn de qui fa la cosa, en aquest estat, depèn de qui fa la cosa, té una vara de medir i depèn de qui fa la cosa, té una altra vara de medir. I si fa les comprovacions, veurà com pujar damunt d'un tanc i dir que mataràs el Puigdemont és una xorradeta, val? I en canvi, per cremar una foto del rei, te poden fotre tancat, m'explico? I bé, el Consell d'Europa, em sembla que no és menor que l'alineació del Consell d'Europa, els tres països que majoritàriament van votar en contra siguin les tres modèliques democràcies, Turquia, Espanya i Azerbaijan.
les tres modèliques democràcies. Per tant, sembla que està clar que és una persecució política i només, i això ho hauran d'entendre vostès més que ningú, només l'amnistia pot permetre que quan se comencin a fer negociacions no hi hagi aquesta amenaça. És a dir, quan un comença a parlar, ha de començar a parlar, però no pot ser que l'altre tingui aquests triomfos, sinó al final pot passar com feien els serbis a la guerra, que s'assentaven, però mentrestant l'exèrcit anava conquerint. I cada dia dient, la frontera és el que tenim conquerit. O collons, cabron, però és que cada dia augmentes i anaven fent, i anaven fent, i anaven fent. Clar, no. És a dir, si hem de parlar, parlem. Però parlem no seguint perseguint, sinó aturant la causa general.
Puntualitzem, perquè em sembla que no m'he explicat massa bé o no m'han entès bé. Primer, jo no estic aquí per defensar el Tribunal de Comptes, lluny de mi. A mi també em sembla que les acusacions són massa no m'agraden, jo em sembla que és un excés, però jo he dit només que és una part acusadora i que s'obre un procés en el que hi haurà pues, defensa, i es pot arribar a judici i ja veurem en què queda tot això. Però jo el que volia dir és que el Tribunal de Comptes fa un exercici administratiu en el que fiscalitza uns comptes. No és un tribunal ideològic. Això és el que jo volia dir. Aquesta és la nostra opinió. Segon, el tema aquest de l'Assemblea, bueno, el Consell d'Europa, i que si el Consell d'Europa ha sigut el que ha provocat els indults, bueno, per favor, una mica més serios. Primera, no és el Consell d'Europa. És l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que és una cosa molt diferent. És un òrgan consultiu en el que també apareix Azerbaiyán i apareix Turquia, que no són membres de la Comissió Europea. Per tant, efectivament, ha fet un dictamen que, si se l'han llegit, també diu que la democràcia espanyola és vibrant i que és plenament... també diu coses molt a favor. Per tant, no necessàriament podem desprendre d'aquí que això ha provocat immediatament els indults. Dels indults s'ha estat parlant fa molt de temps. I vostès ho saben. I aquest govern s'ha mullat i ha sigut una cosa molt difícil perquè van començar a llançar la idea i s'ha hagut de moure una mica. Hi ha hagut un gran debat públic de sobre aquest tema i dir que els indults se produeixen perquè l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que és un òrgan totalment consultiu, emet el seu dictamen, que en el que majoritàriament també estem a favor, perquè nosaltres també estàvem a favor de l'indult que s'han produït. No crec que això sigui efectivament la causa de que s'hagin produït els indults quan aquest govern s'ha mullat i molt en aquest tema. Jo crec que és un excés per part seva. No? I l'altra cosa, el referèndum. El que deia abans, hi ha un tema polític i sí, efectivament, jo no sé si serà necessari algun tipus de llei d'amnistia, això no ho he negat. El que jo estic dient és que tal com la plantegen vostès, no em sembla que sigui el camí correcte. I jo el que volia dir abans, no volia dir que hi hagués innocents, no. Dic que hi ha diferents graus de culpabilitat, entenc jo, no? És diferent manifestar-se encara que sigui o anar a una manifestació contra la policia que maquinar l'intent de tancar l'aeroport del Prat. Em sembla que són coses diferents i a mi m'agradaria que aquest tipus de fets quedessin una mica depurats per la justícia. No m'estic oposant a que en algun moment es prengui una decisió política en algun sentit en el que es pugui rebaixar la tensió amb una llei d'amnistia o del que sigui. No ho estic dient, això. Però jo estic dient que tal com se planteja, tal com estan plantejant vostès, en un acte antirepressiu i aquest tipus de coses, aquest llenguatge, pues, nosaltres no el compartim. Jo no sé quina serà la solució del nostre problema polític, que també l'hem reconegut, però tal com el plantegem vosaltres, vostès no creiem que sigui la solució. I finalment el referèndum. Bueno, quan jo dic el 50% me baso en les últimes eleccions. En totes les últimes, bueno, en les eleccions que s'han produït en aquesta dècada. Però si han de fer un referèndum, s'haurà de fer amb garantia. Garanties que reconegui la Comissió de Venècia, que no va reconèixer en el cas del referèndum de l'1 d'octubre, i a mi m'agradaria que, si s'ha de fer un referèndum pactat, pues se faci també algun tipus de llei, com la llei canadenca, i en el que s'especifiqui bé quins són els límits i què passa en una regió que voti que sí o que no, aquest tipus de coses, una llei de claredat que diuen els canadencs. Jo no, si, jo crec que si som capaços de pactar unes condicions per fer aquest tipus de referèndum, pues se podrà fer, però el que no es pot fer és un referèndum com se va fer, ni pretendre otorgar-li validesa legal. És moment de pensar en aquest tipus de coses i donar-se temps i veure com se poden fer aquest tipus de coses, si són necessàries o no. Però nosaltres no refrendem el que va passar en aquests últims anys. Creiem que es va fer tot de manera molt incorrecta i també il·legal. No estem en aquesta situació, de la que haurem de sortir d'alguna manera, però no tanquem la porta a possibles alternatives, però tal com la plantegen ara, nosaltres no podem votar aquesta moció i votarem en contra.
Molt bé, m'encanta que digui la Comissió de Venècia, perquè el referèndum de l'Estatut no hi va haver Comissió de Venècia per un efecte intern, per tant ja dona per fet que és un efecte extern d'independència. Gràcies. Senyora Lorena. El punt tercer és el de l'alliberament. Sí. També es podria ficar demanar que reparin els danys causats a les persones represaliades i les seves famílies? Sí. Pues, senyor secretari, t'hauríem de demanar fins a... de la immediata fins al què? O sigui, quedaria demanar que reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius pels quals formen part. D'acord? No té sentit perquè el Marcel encara no ha estat a la presó. Sí, encara està al carrer, però vull dir... Sí. Molt bé, doncs passem a votació. Vots favorables a la moció? Vots en contra?
S'aprova la moció per 12 vots a favor dels grups d'Esquerra, Junts per Balaguer i Balaguer sí, 3 vots en contra del grup socialista, 0 abstencions i un regidor absent, corresponent al grup de la CUP.
Molt bé, gràcies. Passem a l'activitat de control. El primer és l'expedient... s'incorpora el senyor Colè. El primer és l'expedient 351, dona compte de l'esforç fiscal de l'Ajuntament de Balaguer per l'any 2019. Això és un dona compte de l'esforç fiscal. I el 839, que és dona compte de l'informe d'intervenció número 224 de 2 de juny del 21, relatiu al període mig de pagament, morositat, execució pressupostària i seguiment del pla d'ajust del primer trimestre. En aquest cas, diminuïm només com a dada, el període mig de pagament queda a 17,79 dies. D'acord? Alguna pregunta sobre aquest dona compte? No? Doncs entenc que estan donats compte i passem al punt següent, que és dona compte dels decrets d'alcaldia del 806 al 1117. Hi ha alguna pregunta de decrets? Sí, senyor Ricard?
Sí, a veure. El decret 849 a la pàgina 84, hem vist que es va tramitar el projecte per l'alberg i es van demanar els informes corresponents a cada una de les administracions, i a l'Agència Catalana de l'Aigua diu que hi ha una afectació de pernotació a la planta primera, per tant no s'hi podria dormir, i demana uns estudis d'inhabilitat al detall, que després més endavant hem vist que estan contractats. Uh-huh. Bueno, almenys s'ha fet la licitació, sí. Demanar les ofertes. El que passa que no ens queda clar, està condicionat a fer aquests estudis a la redacció del POM?
A la redacció del POM, no.
Sí.
No.
No està condicionat, eh?
No.
Tal com ho he llegit, ha interpretat que està condicionat.
No, perquè el tema és el següent, com que quan se va fer la tramitació de les normes subsidiàries al seu moment, el 80, no sé quin any era, 83, val? No es va demanar informe a la part hidràulica, diguem-ne, ni a la Che, bueno, la que no hi era en aquell moment, que quan se va fer encara era Junta d'Aigües, però tant a la Che, i per tant, com que no està informat, quan no està informat, entres amb un altre perfil, per entendre'ns. Aleshores, el que sí que vam detectar, que tampoc se va fer al·legacions al pla d'inundabilitat que va presentar la Convenció Hidrogràfica de l'Ebre al seu moment, i el que vam detectar mirant-lo és que té errors. Llavors, per exemple, el carrer de davant té una cota d'inundació de 500 anys de 4,7 metres i el lateral de 3,2, hi ha un metre i mig de diferència pujant una vorera. No? Per tant, està clar que aquí hi havia un error i hi havia un altre punt que es preocupava bastant perquè la possible inundació del Sió, mireu per on, però arribava fins a Impaxa, per damunt del canal. Per tant, entenem que això no té sentit perquè una inundació no passarà per damunt d'un canal, però és igual. Per tant, vam decidir que igualment faríem un estudi d'inundabilitat. En aquest cas vam agafar tres empreses especialitzades, una ja està adjudicat i farà aquest estudi. Per tant, el que hem fet és una modificació del projecte fent només les àrees bàsiques, és a dir, deixant de moment la part que només seria el convertir en alberg, per dir una cosa. Per tant, tot el que són temes de planta baixa, tot el que són temes de subsol, tot el que són temes estructurals, i tota aquesta part, i deixem l'altra pendent el resultat d'aquest estudi d'inundabilitat que confiem que permeti. Aquí el tema està en que quan se va fer la llei no es va tindre previst res de protecció civil ni de l'existència de pantans. Te tacten igual aquí com, diguem-ne, si estiguessis en una llera de naixement de riu, no? Amb la qual cosa nosaltres entenem que fins i tot amb el 82, que no hi havia, si recordeu, ni mòbils, ni prosicats, ni avisos previs, ni res, no va morir ningú. Per què? Perquè el temps de reacció és altíssim, perquè des de que l'aigua surt molt alta de la Seu d'Urgell o de Sort, tu tens moltes hores per fer-ho, però això la llei no ho preveu i, per tant, no és via protecció civil, via poder fer una alarma o el que sigui, que ho pots fer, sinó que ho has de demostrar d'altres maneres. Per tant, ara, via aquest estudi, el que farem és mirar a veure quina és l'afectació real que té respecte a Balaguer, perquè realment la de 500 anys, tal com la tenen calculat, i si no recordo malament, sembla que el riu puja 13 metres. 13 metres és, no sé els que viu a prop del riu, però com preus de barques. Vull dir, 13 metres és una autèntica barbaritat. Pensem que el 82 no hi havia Rialp, va ser unes tempestes històriques, i si baixés això, la ciutat de Balaguer no faria 1.000 anys que està al mateix lloc. Estaria tota mequinensa ara ja. Però bueno, estem fent això i vam tenir una reunió ahir, va ser? Ahir, sí. M'ha fet dubtar pel dia. Vam tenir una reunió ahir amb l'ACA i justament estem acabant d'aclarir aquests temes perquè a l'hora de la veritat el que farem és fer aquesta part, diguem-ne, que no va relacionada amb els usos per poder permetre, diguem-ne, fer la resta de l'estudi, perquè al seu moment tampoc no s'havia fet cap tramitació del projecte ni tan sols de l'anterior sobre amb temes hidràulics i per tant representa que aquesta afectació no està ni prevista, va ser justament quan vam enviar-ho que ens van fer, i això també ens ha servit entre cometes perquè aquests estudis hidràulics que de fet eren anteriors a que fóssim nosaltres, diguem-ne, doncs els hem anat mirant, anem mirant i hem anat detectant que hi havia coses que creiem que no són correctes i per tant amb això estarem ara fent l'estudi.
Perquè entenc que l'Agència Catalana de l'Aigua està predisposada a fer aquests canvis, o hi ha bona voluntat.
Quins canvis?
O sigui, dels nivells d'inundabilitat que es pugui permetre.
Això és la Txer.
La Txer.
Això és la Txer. Vale. Llavors, si tu fas un estudi...
Més que res, ho dic perquè el decret hi fica que, com vostè ha dit, faran la planta baixa i el planta soterrani del projecte de l'Albert, clar, si després això no tira endavant...
Clar, o sigui, això s'ha plantejat...
No es podrà sí. fer el tema de pernotar la planta primera i planta segona, o almenys la planta primera no es podria fer.
No, bueno, no és que no es pugui fer. El tema està que en funció del nivell de l'aigua hi ha una norma que diu que tu no pots pernoctar quan el terra està per sota del nivell de la inundació 500 anys. Per tant, el primer que saber quin és aquest nivell. A dia d'avui aquest nivell faria que el terra tècnic fos massa gran. Me sembla recordar que eren, Gerard, 70 centímetres.
70 centímetres.
Sí. 70 centímetres. Doncs clar, fer un terra tècnic de 70 centímetres és una barbaritat. Sí, una barbaritat. Per tant, representa que la segona segur que ho podries fer, perquè compliries, i la primera entenem que si no és correcta la cota que dona per baix, diguem-ne, a l'avinguda Comtes d'Urgell, val? No, Comte Jaume d'Urgell, doncs ho corregiran. De fet, la resta, tota la mateixa plaça on hi ha els xops, hi ha un metro i mig menys d'aigua. Això no té sentit. Per tant, ara ningú et garanteix que quan facis l'estudi tingui raó l'altre número. Per tant, el que haurem és de fixar. Entenem que per poc que baixés seria viable fer l'obra i si no, doncs, bueno, simplement haurem de tindre-ho tenir present, però de totes maneres el que ens preocupa de l'estudi és l'afectació que té, no només amb aquest edifici, sinó que via aquest edifici hem vist l'afectació que ens pot tindre al conjunt de la ciutat, que és el que ens preocupa més. Això dins del que cap, mira, si no fem aquí farem un altre lloc i farem una altra cosa, però sí que és veritat que, per exemple, tota la zona d'Impaxa, que ens quedi inundada quan representa que per molt que pugi el riu no arribem mai a la plaça de la Sardana i en canvi després passada la via ho tens inundat. Clar, això complica molt, diguem-ne, moltes coses, per tant hem de fer un estudi que ens permeti. De fet, el punt clau respecte a la part aquesta de darrere és el pont que el CIO passa per sota el canal, val? I allí s'entén que, com que és un lloc molt estret, doncs allí repujaria i realimentaria, però quan hi va haver aquella inundació del Sió, que va ser enorme, que malauradament va causar morts a Gramunt, nosaltres vam anar directament a fer la neteja del pas aquell amb unes retros, etcètera, esperant que arribés l'aigua. L'endemà que no havien arribat, l'aigua, vam picar a l'Ajuntament de Montgai, escolta, que no baixa l'aigua, aquí tampoc ha arribat encara. A Montgai va tardar un dia i mig, a la Sentiu dos i mig, i a Balaguer quatre, a arribar aquesta aigua, i al final no va arribar pràcticament res. Per tant, sí que és cert que segurament deuen tindre els seus càlculs molt maximalistes d'allò, la tormenta perfecta, per dir-ho d'alguna manera, però la veritat, quan ho intentes aplicar dins del territori concret, dius, hosti, és molt farragós. Per tant, hi ha coses a vegades relativament fàcils com els índexs de fregament, no? És a dir, en funció del material que creuen que és, fiquen més velocitat o menys de l'aigua. Si la velocitat de l'aigua és més baixa, te fan pujar el nivell per hi passi la mateixa aigua. Per tant, clar, és un problema. Digui'm.
No, aquest tema de la inundació, si jo recordo, perquè el problema és que no està condicionat i quan baixa l'aigua pues baixa amb tot de restes que poden en algun moment bloquejar el pas de l'aigua i és en aquest moment quan la cosa es torna perillosa. No el cabdal en si, sinó que el riu no està ben acondicionat, no està preparat per una gran avinguda d'aigua. Jo crec que és aquest el problema.
No, segurament, però el que passa és que els seus càlculs el que fan és que quan l'aigua requereix, imagina que hi ha Sant Antoni de Sió, que és on hi ha aquest pas, requereixés l'aigua suficientment i alimentés el canal, que el canal mai pot portar més aigua de la que hi cap, perquè venceria. Per tant, donar per fet que portaria aquesta aigua durant quasi 2 quilòmetres per acabar-la tirant allà on hi ha els mobles Claverol, home, pues, ja dius, home, pues ja és imaginar, per entendre's, no? Això, l'aigua abans ha caigut, per tant, no pot portar, o sigui, el canal no pot portar més aigua que l'alçada de les seves parets, això és un principi hidràulic, diguem-ne. Ja sap perfectament que l'aigua té la tendència a tindre la forma del recipient que la comporta, no? Per tant, sempre buscarà la part més baixa, per tant, no és a l'aigua que la fiquis al canal i es manté dreta així com a Matrix, no? Xic, 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 i se'n va, fins allà, vull dir, venceria, i per tant, bueno, creiem que via aquest estudi podem solucionar no només això, l'alberg entre cometes, un cop detectat això, era el menor dels problemes, sinó l'afectació que té pel conjunt de la planificació de la ciutat. Sí que és cert que si es fes un POM s'hauria d'informar, no sé què, i un cop ho tens informat, llavors és un altre món. Vale? Però el problema és que tota la normativa que tenim mai s'havia enviat a informar. De fet, tenim moltes construccions properes allí que, com que diu, la gent ignora. Ignora perquè no ho sap.
Vale, bueno, aclarit. No. El decret 380... El decret, bueno, perdó, pàgina 380, decret 976, que és un tema d'un aval d'un edifici del Noguera Pallaresa, que entenc que ara s'executarà aquest aval i es farà la urbanització, farà l'Ajuntament.
Un moment, saltat 300 pàgines de cop i això no va tan ràpid. 380. I què és el que, segons la resolució? Ah, no, això no té res a veure amb això. Aquests edificis són aquells que han d'estar com altres que hi ha, diguem-ne, han de acabar tirant endavant o enrere, segons la llei aquella que va sortir, per tant, o els han d'enderrocar o els han d'acabar tirant endavant. Aquí el tema és, ens vam trobar amb un cas que de fet se va poder solucionar relativament fàcil, que són les cases que actualment estan en construcció, en què a nivell judicial, quan va canviar la propietat de nom, van canviar també els drets, per tant, els projectes, els permisos, etc etc. Però a l'hora de la veritat, quan vostè presenta un permís d'obres respecte a una propietat, aquella propietat no té per què ser seua, i el permís és seu i la propietat no. Per tant, aquí el que hi ha és aquesta dicotomia, és a dir, la propietat ara no és de qui té el permís. I per tant, el que reclamem és que en 10 dies es ratifiqui fefaentment en la condició de persona titular de la llicència urbanística de construcció. És a dir, aquí el tema està en poder determinar qui té el dret. En aquell altre cas va ser prou clar, que ho vam estar parlant amb el senyor secretari, va ser prou clar perquè, a més, havia anat la propietat juntament amb tots els drets, diguem-ne, tots els permisos d'obres. Per tant, en certa manera, qui es va quedar la propietat va poder directament construir. En aquest cas, si volguessin construir els que ara en són propietaris, se trobarien amb una llicència en nom d'un altre. Val? Per tant, per poder fer la sol·licitud que ens havien fet ells, els reclamem, diguem-ne, si ens poden demostrar fer faentment, diguem-ne, que són els titulars.
Vale. Pàgina 452, el decret 1007, que una empresa té un procediment ordinari, això encara va relacionat amb la zona del Molí de l'Esquerra?
452, un segon, 51, 52. Sí, això és, sí. Això representa que...
Perquè vam fer la contesta de les al·legacions, no?
Sí, però... Segona.
Sí que és veritat que es diu que l'Ajuntament no tenia coneixement de cap procediment obert, podria ser, i que reclame que li informin de tots els procediments que hi pugui haver oberts.
Sí, però aquí el tema era... això ho van passar... Això van passar del contenciós al Tribunal Superior de Justícia, va ser, que se n'ha inhibit i l'ha tornat cap aquí a Lleida.
Que estem parlant de les quotes d'urbanització de la unitat d'actuació 3?
Sí.
Sí, no, el decret és de... Sí, un cop el Tribunal Superior de Justícia ho ha retornat al jutjat contenciós administratiu de Lleida, el jutjat contenciós administratiu de Lleida ens va reclamar, com qualsevol altre contenciós, la remissió de l'expedient i l'emplaçament de les parts. I aquest decret és el que fa remetre l'expedient, emplaçar les parts per a qui vulguin comparèixer davant del jutjat. És el tràmit ordinari.
En aquest cas ho van elevar, representa el Tribunal Superior, s'ha estat bastant temps, i el Tribunal Superior ha acabat dient, ha acabat retornant-ho, dient no és tema nostre, és tema del que li havia remès. Li havia remès el contenciós administratiu de Lleida. Si el propi contenciós administratiu de Lleida diu això no és meu, això és, va més amunt, i ho va enviar al Tribunal Superior de Justícia. El Tribunal Superior de Justícia ha acabat dient no, perdona, això és teu, i per tant ho ha acabat retornant, i ara és com si retornéssim, entre cometes, a començar el procediment al Tribunal Contenciós Administratiu de Lleida.
I l'últim, el decret 1015, a la pàgina 468, entenem el decret, el que sí que volíem fer una proposta, oferir-nos a l'equip de govern per evitar que hi pugui haver mals entesos o hi pugui haver males interpretacions a fora de l'Ajuntament, de que es creï una comissió de seguiment amb tots els grups municipals, vist una miqueta l'explicació del decret. Com a proposta, sense nivell de crítica, que si no ho volen fer, cap problema. Més que res, és un oferiment que els hi fem per evitar que se pugui malentendre qualsevol situació.
D'acord.
En aquest sentit, simplement els hi comentem, s'ho pensen i ens hi ha alguna cosa, simplement era per a nivell de fer la proposta.
Molt bé, doncs si no hi ha cap més decret, passem a precs i preguntes. Alguna pregunta, senyor Colà?
Sí, l'últim ple vam fer la pregunta sobre el tema de la calefacció de l'Àngel Guimerà i dels escuts del Molí del Comte. Va dir que el proper, que és aquest, ens tornaria a contestar. No sé com està el tema.
Del què? De l'enginyera, perdó?
La calefacció.
Ah, vale. Hòstia. No, ho vaig preguntar, però no he recollit la... No he recollit el retorn, disculpi.
I lo dels escuts del Molí del Comte?
Sí, això estan fent la feina des de museu. Ho van passar a museu perquè miressin a veure si quin grau de protecció tenia. O sigui, estan fent la feina per acabar fent un informe sobre què s'hi ha de fer allí. Jo, d'aquí vam quedar... Sí, el micro. Què em pot passar el micro aquí? Sí, bueno, tira el que és bo agafant-ho.
Ara sí? Vale. Sí, es va fer la consulta al seu dia. Em pensava que havia tornat la resposta al grup de regidors on estem tots. El tema és que aquest edifici no és municipal i ara el que s'està mirant és si, tot i que la titularitat no sigui municipal, es pot fer algun tipus d'actuació, i el que sí que s'ha vist és que hi ha una llei de protecció en tema d'escuts i, per tant, a falta de veure què passa amb l'edifici en si, el que sí que es podria mirar de protegir són aquests escuts que estan a la portalada. Per tant, bé, s'ha iniciat tot el procediment, s'està parlant amb Patrimoni de la Generalitat per a veure quina és la solució que es pot trobar amb tot plegat. És un tema que s'està gestionant des del museu.
Hi ha la llei heràldica que protegeix tot el tema d'escuts, per tant, independentment de si podem fer alguna cosa amb l'edifici, que em sembla que era d'Endesa, potser?
Crec que sí.
Si me quedé d'Endesa, doncs el que està clar és que, passés el que passés, sí que els escuts serien directament protegibles.
Sobre la plaça dels blocs de la Caixa, el que és davant dels serveis socials, el pas de vianants,
sí.
Al cantó dels serveis socials hi ha el baixador per la gent de mobilitat reduïda. Jo no sé si ho han arreglat, però a la banda de la plaça continua estant la vorera alta.
És que hi va un pas elevat. Hi va un pas elevat, però al seu moment, quan ens vam trobar amb el tema aquell que us vam explicar dels gronxadors per antenes que no estaven, vam haver de fer aquell afegit i llavors vam quedar que perquè no pugés molt faríem nosaltres l'obra. El que passa és que no, la brigada no... Ens hem despertat tots fent festes a lo loco durant les últimes setmanes, com que va sortir la llei que es podien fer finals de curs, de cop i volta, que això sempre ho teníem programat, doncs van aparèixer tots de cop i, per tant, la brigada la tenim fa 15 dies, 20 dies, com que diu, desapareguda, només muntant i desmuntant escenaris, portant i traient cadires, etcètera, etcètera. Per tant, el pas elevat el faran ells i va de davant, diguem-ne, fins allí, i així també tindràs l'entrada, que a vegades els cotxes hi entren ràpid, doncs poder tindre aquesta protecció. Per tant, hi va un pas d'aquestos elevats. Molt bé, senyor García.
Sí, jo tinc una pregunta. I com ja sap vostè, perquè en vam parlar, en el seu moment s'ha produït una, per a mi, important fuga d'aigua en el sistema de recollida d'aigua de rec, del sistema de rec que ve de la segla del Molí del Comte. Tant és important que la via a l'alçada del pas a nivell de la carretera Camarasa es veu anegada, hi ha fuites importants d'aigua que, malauradament, han travessat la via i han arribat a les cases que hi ha a l'altre cantó. I, per lo que jo sé, els veïns ja fa dies que estan traient aigua de la casa, així que la cosa és una mica estressant. I jo vaig donar un tomb pel terreny i em va semblar que la cosa era important. I la pregunta que jo volia fer era si els tècnics de la casa han identificat el problema i quin tipus de mesura es pot fer, si aquí, com està la situació, més que res per poder tranquil·litzar, si és possible, als veïns.
Bé, aquí, com bé sap, del rec del Molí del Comte, val, hi ha sis punts en què hi ha uns sifons en què es travessa la via per sota. Un està més aviat, diguem-ne, com si diguéssim, a prop de l'estació de tren, per dir d'alguna manera, i els altres 5 estan entre el pas a nivell de la carretera de Camarasa i ja allò que en diem la Selva Negra, o sigui, quan s'acaba el carrer que va paral·lel a la via, val? I doncs això, en principi, formaria part de la xarxa de rec. Per què? Perquè a darrere d'aquests sifons encara hi ha finques que reguen. Per tant, representa, forma part del rec. La problemàtica que hi ha, que ja la sap, és que el Molí del Comte no té una comunitat de regants. Per tant, representa que no hi ha qui ho arregli, entre cometes. Ells tenen la sort, des d'aquest punt de vista, de que al seu moment, quan es va fer el canal hidroelèctric de Balaguer, va agafar el compromís, al seu moment FECSA, que més o menys ha mantingut Endesa, i ara no tant Enel, val, de fer el manteniment de la segla, perquè llavors ells no feien un desguàs del seu canal, sinó que la segla havia de recollir les aigües que sobressin. Per tant, entre cometes, el manteniment de la segla principal la tenen i la resta, doncs, cada regant s'ha d'espavilar més o menys a fer-ho. El problema el tenim en que, de tant en tant, doncs, algun d'aquests sifons no estan se taponen, no, en aquest cas el que sembla és que hi ha hagut una esquerda, val? Llavors el que vam fer va ser parlar amb Ferrocarrils, perquè Ferrocarrils són els primers, també estan interessats, perquè clar, passa per sota seu i no volen en cap cas, diguem-ne, que els hi causés cap problemàtica, i el que teníem pactat amb ells és que ells ho arreglaen. El problema està en que ells ho arreglen, i ens ho deixen bé, una vegada, però després quin fa el manteniment? Clar, teòricament hauria de ser una comunitat que no existeix. Aquí és on ve, entre cometes, el problema. No? Llavors, normalment, quan hi havia una cosa aquesta, és algú dels que necessitava l'aigua de rec, que són els de més avall, que Déu s'havia de buscar la seva vida, doncs havia de netejar, perquè si no, no li arribava. Llavors, tant la persona que treballa a propietaris rurals, que és el que fa de gent rural, com l'aparellador d'aquí de la casa, el que van fer anar a mirar, i la sensació que els donava és que aquell punt concret devia tindre alguna esquerda. Per tant, vam quedar que el que farien és netejar-lo, afluixar, diguem-ne, l'aigua, netejar-lo per mirar, perquè si fos un tema de que entrés massa aigua, seria tan fàcil, entre cometes, com fer una limitació a l'alçada de la pala per permetre que passés menys aigua, si aquesta aigua sobrera és la que arriba als baixos dels edificis, però dona la sensació que no seria per aquí, sinó que seria justament per alguna esquerda o algun trencament que hi ha hagut a la part del sifon que fa que aleshores l'aigua, diguem-ne, surti directe. I en principi, si només és poder fer alguna miqueta de manteniment per passar la temporada, perquè ara, evidentment, no pots tancar l'aigua, perquè vull dir, hi ha panissos a baix, vull dir, tindries una dificultat, doncs entenem que amb això igual podem acabar la campanya, amb el benentès que caldrà fer aquesta proposta, diguem-ne, que ja dic que ja la tenim negociada en Ferrocarrils, i Ferrocarrils estan disposats a fer tota la feina, tot i que bé no seria seva, però hem aconseguit que la facin. El problema està que, clar, després algú haurà de fer el manteniment, i lo lògic seria, si això fos la segla del CUP, seria la comunitat de regants de la segla del CUP. Clar, aquí el problema està amb que no existeix la comunitat de regants que hauria de fer-se càrrec, diguem-ne, d'aquest manteniment, i per tant aquesta és la dificultat que hi pot haver, i això és el que estem ara. Per això no hem acabat de donar el sí, perquè clar, dona la sensació, ells diuen, bueno, jo ho faig, però espavileu-se. Clar, espavileu-se què vol dir? Que ho haurem de menjar com a paeria, m'explico, clar, és una miqueta complex el tema. Per tant, mirarem a veure, com que si fan l'obra, entenc que tampoc, com a molt ho diràs de paraula, no ens faran pas firmar, però nosaltres no podíem pas firmar que ens fem responsables de res, doncs mira, si està bé durarà molts anys i ja veurem. Però clar, jo crec que aquí la problemàtica està en que tenim una bona part del terme que genera moltes vegades aquesta problemàtica, no? Neix, bueno, no és només el terme, perquè neix a Camarasa, però els primers regants encara són a terme de Camarasa, just abans de Torre Sauló, són tots de Camarasa, aquells primers que reguen, després entre en terme de Balaguer, i clar, tota l'horta damunt està regada per la segla Molí del Comte. Per tant, confiem que puguin trobar, doncs, aquestes petites cardes o el que sigui arreglable, diguem-ne, per la brigada, de forma no permanent, però sí, jo he de dir, per acabar la temporada, per després poder afrontar amb Ferrocarrils l'arranjament i el manteniment. Doncs ja haurem de parlar a veure si fem alguna cosa, però està clar que no deixa ser una distorsió el trobar-te amb tota una xarxa de rec que, de fet, travessa la ciutat per molts llocs, perquè, clar, tot el nostre eixample, o sigui, tot el que està a l'altre costat del riu, eren finques que regaia amb la segla del Molí del Comte. O sigui, tot allò era l'hort del Xirriclo, allò era, o sigui, que tot eren horts que venia l'aigua d'allí, clar, de cop i volta hem anat fent ciutat i per això en molts llocs tenim baixants que són desguassos de la mateixa segle, que no ens van malament a vegades, perquè, per exemple, amb el projecte que tenim del carrer Barcelona, les pluvials els hi connectarem amb un baixant d'aquests, que ens va directe al riu. Per tant, representa que ja ens va bé que hi hagi una mena de xarxa de pluvials, diguem-ne, que ens atreveixi la ciutat, però, clar, a la part de la via, amb els sifons, és complicat. I dic, n'hi ha 6 que són els que estem mirant, els que tenim detectats, i de fet el que estava més malament no era aquest perquè ara li ha passat alguna cosa, no sabem ben bé què, però el que tenia més problemes normalment és justament el que està a prop de la via, que jo estaponava moltes vegades i aleshores, clar, inundava els camps de damunt i moltes vegades fins i tot havien tingut pèrdues amb els cultius i tal, i aquest se veia menys perquè un cop passa va soterrat i per tant va entubat i no ho veies tant, l'embossament, el veies aigües amunt. Aquest cas ha de ser una trenca d'això. Primer ja sap que això en vam estar parlant, semblava que havia de ser un altre, que és una mena de recollidor de pluvials que va paral·lel, es veu a la via, i que va fins al Sió. Això és el primer que ens va semblar, llavors sí que calia mirar si era l'ACA o érem nosaltres, però el que ens han dit els dos tècnics que han anat és que sembla que sigui del propi sifoni, no de la xarxa de drenatge gran.
Molt bé. Entenc, doncs, que la brigada farà una primera intervenció per,
sí.
I això sí, jo li demano
confiem
que sigui
el més aviat
possible, evidentment.
Sí, no, a veure, això...
Els veïns estan en tensió, clar.
Sí, això ahir ho vam estar parlant amb els dos tècnics i, per tant, en principi, havien d'anar entre avui i demà a fer la neteja, anem a mirar amb la brigada, mirar si realment eren unes escardes aquestes que més o menys pots taponar per acabar la temporada, no ens enganyem, no és la solució definitiva, i després poder anar a aquest ferrocarril es renovi del tot, perquè la seva voluntat era deixar-los impecables, diguem-ne, renovar-los per tots, però clar, no curt, però a mig termini, hi pot haver el problema de qui fa el manteniment d'aquests sifons. D'acord. Sí, Miquel? Sí.
A veure, ahir vam tindre consell escolar a l'escola d'adults.
Sí.
I llavors me van fer un prec a veure si l'Ajuntament, perquè ells no se'n surten, podrien fer alguna mena de gestió amb ensenyament per si els poden donar un mòdul més. Aprofitant, si no pel curs 21-22, pel 22-23, aprofitant les obres que sobraran del Montroig o les de Pinyana de Lleida, perquè ara es veu que tenen 250 alumnes i amb una hora punta pues van molt justos.
Vale, desconec ara com està d'espai i cabria.
Sí.
Vale. No ho dic.
No,
ja està ben mòdul. Ja. No ho dic més que res perquè dic, desconec ara sí que cabria d'això. En tot cas ho podem... Laura, ho apuntem? I en tot cas podem parlar... Sí.
Tenen el que és el desaigüe, que és un tubo que baixa, està trencat, sí. I tota l'aigua que cau sobre la viga. Llavors, cada viga se pot fer molt bé. I la tercera. La tercera és referent als patinets elèctrics.
Sí.
Ja comença a veure bastant per aquí. L'altre dia me va parar un company que es veu que un amic se li havia dit que un va estar a punt d'atropellar-lo, se'n va anar a la urbana i la urbana li va dir que no podien actuar perquè no tenien cap ordenança. A mi em sembla que hi ha una llei que de tràfic,
sí,
que ja ho contempla això.
Sí, ho contempla i va estar... De fet, nosaltres teníem una ordenança preparada que la vam parar perquè la llei més o menys ja va dir tot el que s'havia de fer, és a dir, els patinets no poden passar per la vorera, els patinets no poden anar dues persones, els patinets han d'anar... Sí, dir, per tant, representa que vist això... Sí. En tot cas, si després fora micro, si me diu, si em pot dir més o menys qui va ser, més que res perquè no sigui cas que algun guarda concret potser no estigui prou al cas, diguem-ne. Val, perfecte. Gràcies. Sí. Sí.
Ara, se sent? Sí. Bé, bueno, jo també seguim una mica amb la línia, també tenim inputs, tenim una queixa dels veïns de l'Horta d'Amunt, és un tema que ja deuen conèixer perquè ens consta que han parlat amb vostès. Es queixen de l'estat de la carretera, que hi ha trams en els que s'ha enfonsat el paviment i hi ha forats i està bastant malament. Jo mateixa sí. Hi vaig passar diumenge i realment doncs, en alguns moments te confies perquè pots anar...
No et pots confiar
i bueno, evidentment ho vaig veure sí. Que realment és un tema que s'ha de mirar. Allò també és Balaguer, ens comentaven que s'havia comentat que havia parlat també el senyor Torres, sí, que ho ha anat a veure i tot, i clar, que diuen, el que els diuen és que com que això s'ha de ficar a pressupostos, nosaltres demanem, fem un prec, que encara que com que de moment no tenim pressupostos, aviam si es pot fer alguna cosa.
No es pot fer res perquè és molt car, s'ha de fer pressupostos. Bé, però... Nosaltres ja vam fer un arranjament, potser el primer any que hi érem, va ser un arranjament normal i corrent, no va servir de res. Llavors, el que vam fer amb un altre d'aquests guals que es van crear, vale, allí el problema està que ens arriben els guixos del geos inclinal, aquest famós que va de Barbastre a Calaf, me sembla, la part aquesta de Gerb, i llavors representa que allí pues, arriba un moment que se va com afonant, no? Llavors, qui tingui finques per allí sabrà que els coladors és molt habitual i a vegades dic cap estar a la cosechadora, no? Per desgràcia. Llavors allí el que vam haver de fer, els dos punts que vam arreglar, era poc menys que fer una mena de terra, diguem-ne a sota, diguem-ne per aguantar-ho tot. Per tant, el que tenim previst és fer això i per tant no és una obra menor ni molt menys, són molts diners. I en aquest cas ja...
Es comentaven que havien parlat, perquè això potser fa 3 anys així, que hi havia alguna partida de 50.000 euros, potser que havien previst alguna cosa, però clar, això em comentava aquesta persona, diu, clar, això ho van parlar fa 2 o 3 anys. Ara
No, fa 3 anys el camí no està així.
Bueno, no, evidentment això que 50.000 euros en aquell moment no estava el camí així, però al no haver-se fet res s'ha anat a pitjor, diu, ara 50.000 euros no faríem absolutament res. Vull dir
no,
que...
amb 50.000 farem, però bueno. Vull dir, el tema no és aquest, el tema està que abans hi havia només, diguem-ne, davant de la Torre del Manu, diguem-ne, que el problema no és tant que sigui complicat, sinó que té un mal desguàs i, per tant, s'acumula aigua i és molt complicat de passar perquè no saps que hi ha allò, m'explico, que té com a raro, però el problema està molt més després, que és on s'han fet una mena de guals a sobre molt tancats. Molt tancats, és a dir, no és allò que abans d'anar és suau, és que fins i tot amb bicicleta és complicat de passar-hi.
No, és que inclús hi ha un tall, llavors baixa.
Amb bicicleta i tot és complicat de passar-hi, per tant, aquells punts caldrà fer el mateix, que sanegeu tot, arribar fins a baix, tornar a ficar cap, si no és allò, només que és el que es feia abans, en certa manera, que és ara vindries en paviment, fotries una capa més a sobre i aquí ja passa llampeny. Clar, si fas això, te seguirà baixant. Per tant, el que hem de fer és obrir-ho tot, sanejar-ho fins baix, tornar a repujar-ho tot, que hi hagi totes les capes ben compactades i llavors sí, repavimentar. I hi ha uns 5 guals, més o menys, a la part ja quasi final, quan arribes, quan s'acaba el camí.
No,
de l'Horta d'Amunt.
Aprofito també perquè en algun tram de la carretera hi ha uns arbres que també passen, que sí que potser són propietat privada, però no sé si la brigada pot fer alguna mena de sanejament perquè no envaeixi la via.
Podem exigir que ho facin.
D'acord. Un moment, la segona. I ja doncs, aprofito per preguntar com està el tema de pressupostos.
Bé, treballant-hi.
Sobre aquest tema, entenc que tenim un projecte fet o algo, perquè això hauria d'entrar en els propers pressupostos, no?
Això està previst pel pressupost, sí.
O sigui que, per el que explica vostè, és una obra identitària, això s'haurà de pensar bé, no?
Bueno, en principi està pensada perquè vam fer les proves. La primera vegada, quan ens ho vam trobar, ens van dir com ho solucionaven anteriorment, que era ficar una altra capa, i vam fer una altra capa. El que ens vam trobar va ser que no va servir de res, que es va tornar a fonar. I per tant, llavors van fer 2 punts, va ser Gerard, em sembla? Van fer 2 punts, que havia passat una cosa similar, no tan greu com ara, no s'havia fonat tant, vale? Però vam haver de sanejar fins baix, etcètera, en aquell cas ho van fer amb la brigada, però es va necessitar molt temps, i llavors no pots tindre la brigada apartada durant mesos, diguem-ne, fent una feina aquestes, perquè hi ha totes les tasques del dia a dia i els trencaments d'aigua, etcètera, que hi has de poder anar. Per tant, ara el que vam fer va ser aquesta mena de càlcul, d'arranjar el mateix que vam fer, que ha anat bé, els que és el sanejament fins baix i anar pujant en capes i ficant, se van ficar mallasso i tot, no?, a la part de baix. Vam haver de ficar una part de mallaç o baix perquè intenta mantindre, però el tema està que et desapareix el terra. No sé si algú de vostès té o coneix algú que tingui finques en aquelles zones i els coladors, vull dir, quan se te fa un colador pots portar un sarpat de tractors de terra per tapar-lo, perquè és que se fan enormes, el terra és com si desaparegués. De fet, hi ha molta gent per allà a vegades que fa blat o hort en comptes de panís, perquè el panís té tanta necessitat d'aigua que acaba foradant encara més, no? Sí?
Només això, també pel tema dels pressupostos.
No se sent. No, treballant-hi, he dit.
Ah, i no tenen previsió, més o menys, de quan
sí,
es poden presentar.
Sí,
el
més aviat possible.
Va. Les respostes una mica buides, no?
Eh?
La resposta una mica buida és una mica...
No, més aviat possible és molt concret, no?
Manem?
El més aviat possible és molt concret. El més aviat possible.
Bueno, clar, però és que estem ja entraríem al juliol. I
no, encara falten dos dies. Avui Sant Pere i Sant Pau.
Clar, sí, Sant Pere i Sant Pau. Per això, mig any, ha passat mig any, encara estem amb el pressupost programat. Bueno, és preocupació, no és per...
Sí.
És preocupació també per intentar fer el pressupost per l'any vigent. Ja vam aprovar un el 28 de desembre, ja recorde.
Sí, que me'n recordo, sí que me'n recordo.
Que no ens faci.
Sí, que me'n recordo. Era el dia dels innocents. Sí?
Sí.
Ricard?
El del pressupost del 28 era una situació completament diferent que crec que ells haurien tindre un pressupost molt abans. Només tres preguntes ràpides. L'oficina jo ben vist que marxa de la Palla Bacara, se'n va a un local. Això a nivell de cost per l'Ajuntament suposarà algun cost extra i qui ha pres la decisió? És cosa d'Ajuntament, Consell, és cosa pactada?
És pactada entre la Generalitat, el Consell i l'Ajuntament, que són els que ho portem. En aquest cas ja feia temps que n'havíem parlat, tenien la problemàtica que s'ha accentuat amb el tema de la pandèmia, és a dir, allí estaven acumuladíssims i és impossible fer les tasques que havien de fer en aquelles sales. De fet, allí, al seu moment, diguem-ne, hi podia haver 3-4 persones en un espai que realment, amb tema pandèmia, en fiques un i te quedes tranquil. No? Per tant, ja feia temps que se n'estava parlant, per una banda té molta activitat a la Palla, per tant, ens falten espais, i per l'altra, ells necessiten més espai. Per tant, el que han fet és buscar un espai, més o menys va sortir ja a premsa l'espai que havien buscat, que és la cantonada entre Àngel Guimerà i Germà Peralba, val? I en aquest cas que depèn d'una reunió que tenim amb ells, amb el Consell, juntament amb la Gemma, per veure què és el que podem nosaltres aportar en certa manera, perquè ara sí que aportem una part dels costos en quant a que estan a casa nostra. No? I per tant, doncs, haurem de negociar a veure si alguna part el lloguer no, perquè queda clar que ja va agafar el compromís del Consell que l'assumien ells, però seria de rebut, diguem-ne, que una part del cost d'alguna cosa, tenint en compte que també és nostra, és a dir, és una oficina jove comarcal, diguem-ne, és un 33% Generalitat, un 33% Consell i un 33% Paeria.
Vale. Després, un altre, del tema de Sant Francesc, que ha sortit el president del Consell comentant de que ho tiraven endavant, de que havien descobert que el forjat... Vostès saben alguna cosa? Han pogut parlar amb ells?
Tenim pendent una reunió ara que tenim l'informe fet. Nosaltres aquí també hem tingut moltíssima feina per trobar tots els exiguts d'aquests projectes i cada vegada que t'entra la Núria per parlar del tema de l'arquitecte descobreixis una cosa nova, no? L'altre dia ens va explicar una altra cosa diferent, vam trobar una altra cosa respecte als forjats. Hi ha dos tipus de forjats, els forjats de les naus i el forjat interior, vull dir, hi ha coses diferents i, per tant, ara tenim pendent, de fet, tinc aquí un missatge del gerent per veure quin dia quedem, per explicar-los com està la situació i, en funció d'això, determinarem el que. El problema aquí era saber què és el que hi havia, de les coses que vam dir al seu moment, que eren certes amb la informació que teníem en aquell moment, hi ha coses que estan canviant a mesura que trobem altres informacions. Per tant, sempre havíem pensat que hi havia un sol forjat, diguem-ne, com a concepte, però resulta que no és cert, que n'hi havia més d'un com a concepte i alguns estan d'una manera. O sigui, s'ha d'acabar d'estudiar tècnicament. Llavors, ara la Núria ens ha fet una proposta d'informe, que és sobre el que haurem de parlar, independentment de que, evidentment, el Consell és lliure de poder tramitar-nos el que sigui, nosaltres haurem de respondre en funció de les normatives que tenim, vull dir, no hi ha més.
Vale, vist que vam aprovar una moció
al seu dia a tots els grups d'aquí de l'Ajuntament, podem anar a consultar o podem anar a parlar amb l'arquitecte sobre tot el tema d'aquesta...
Teníem previst de comunicar-los, però pensàvem que primer havíem de parlar amb el Consell. Per tant, en tot cas, deixi'ns fer la reunió amb el Consell i després els reunim a vostès i els expliquem com està... Va. Com està el tema? Ja dic, el tema pot semblar que ens hem demorat, però no és això. És que
no, és per saber,
realment ha costat molt trobar les informacions, hi havia expedients diferents, amb llocs diferents, permisos d'obres diferents, i no tot està en el mateix expedient, no? I per tant s'ha hagut d'anar rebuscant moltíssimes coses, no? Per a poder fer-se una idea, i ara sembla, que l'arquitecte diu que sembla que s'entén el tema, que fins ara quasi ni s'entenia perquè era... no sabies com havia anat, no? Perquè havia tota una cronografia que no s'entenia, la cronologia que teníem no s'entenia, i ara sí que s'entén més o menys algun dels termes. Fins i tot hi havia un moment amb un informe del Consell Comarcal que l'arquitecte del Consell Comarcal dia el forjat ara passarà a ser un estintolament, val? Amb un informe seu, no? I això no tenia molt sentit si realment allò, el forjat, era il·legal, m'explico? Però clar, resulta que el forjat era anterior a la declaració. Llavors, clar, com que al seu moment, quan s'ha fet la declaració de bé cultural d'interès local, es va fer en paquets, no es va definir els valors a conservar per cada una, clar, de repente que es va conservar vas protegir un edifici que tenia un forjat. Per tant, això cal veure, diguem-ne, quina és la repercussió que acaba tenint amb el global.
Vale, entenc que en patrimoni s'hi ha parlat.
En patrimoni s'hi ha parlat, però patrimoni representa que amb un bé cultural d'interès local te poden orientar, però som nosaltres els que decidim.
No, però han de fer l'informe favorable...
No és preceptiu, amb un bé cultural d'interès local no és preceptiu l'informe de patrimoni. El que passa és que sempre nosaltres l'hem enviat, eh? Nosaltres sempre, quan hi ha alguna cosa, ho enviem.
En aquest cas s'enviarà.
Per tindre aquesta... Ja. Claro.
No, és per saber.
Sí, va. No, però vull dir que no és preceptiu.
No, però... Bueno.
El que passa és que moltes vegades, com que és el que ens passa amb altres organismes, com que no tens tècnics prou capacitats en totes les àrees, doncs hi ha certes coses que tu has de fer que t'ho comuniquin, encara que potser ho podries fer tu, m'explico.
Vale. I després, a l'últim ple, li vam comentar el tema d'assignació dels grups municipals, que ens va dir que ens convocaríem una reunió.
Sí. Vale. No ho han fet. Bueno, ja ho sap, no ho han fet.
Som conscients.
Vale. Doncs,
si em permet, una cosa per acabar. Bé, vinc a comunicar als membres d'aquest ple i a la gent que ens està escoltant que aquest serà el meu darrer ple en representació de la CUP. Per qui no ho sàpigui, la CUP tenim un codi ètic i de conducta on un dels seus punts s'estableix la limitació dels mandats. El nostre cas és de dues legislatures. Per tant, en el meu cas, no em podré presentar en les properes eleccions. Aleshores, hem encetat un debat dins l'Assemblea en un període de reflexió i de debat amb la conveniència de si hem d'acabar la legislatura o donar pas a la persona triada per ser la futura candidata. Hem arribat a la conclusió i creiem que és l'oportunitat que tenim que es comenci aquesta persona l'aprenentatge a conèixer el funcionament de tot plegat dins l'Ajuntament, agafi l'experiència i el rodatge per encarar la propera legislatura, si la gent ens continua fent confiança, sense deixar de banda que tenim 2 anys de legislatura per continuar treballant, almenys com han fet fins ara. No? En passem des de la CUP de Balaguer a les candidatures representades en aquests grups municipals a que apliquin i també facin aplicar als seus partits la limitació de mandats. Per una qüestió tan bàsica com evitar males sinergies, evitar aquells que viuen o volen viure de la política que hi ha als partits i als diferents àmbits institucionals, no puguin continuar, vull dir que no puguin continuar fent aquest haver. Perquè el fet, al final, d'assegurar-se un sou fa que es deguin més a l'estructura del partit que no pas a la ciutadania que representen. Com no podria ser d'altra manera, per higiene política. Realment, per compliment de la legalitat, hem de triar un cap de llista a la candidatura, algú ha de sortir la foto, però sempre hem dit que el que ens mou per ser és el projecte, el programa que presentem davant de la ciutadania. Per tant, no és més rellevant la cara visible que hi ha, sinó el projecte polític que portem i pel qual ens han votat i que fa que ens ha impulsat a entrar en política, no? Puc dir per mi mateix i també per l'Assemblea que hem entrat en política per representar, per servir a qui representem i no pas per servir-nos de la política. No cal dir que la persona que entrarà en representació de la CUP serà qui continuarà aplicant el projecte que tenim per Balaguer, pel que queda de legislatura, amb la voluntat de servei, de treball i amb l'actitud d'afrontar els reptes que vagin sortint per millorar la nostra ciutat i, com a conseqüència, millorar les condicions de vida de les nostres veïnes i veïns. Per acabar, desitjar-li molta sort a aquesta persona i encerts amb la nova etapa i fins aquí hem arribat.
Molt bé, sembla que en nom de tots, bueno, si voleu, senyor García.
Sí, jo vull fer una intervenció personal, volia despedir-me del senyor Colea i desitjar el millor, tot i que en el nostre cas, bueno, ja saben vostès que no compartim els projectes polítics, però reconeixem i estem molt satisfets de que sempre hem pogut debatre aquí amb cordialitat i amb tota normalitat democràtica. Per tant, jo crec que és una mostra de que el partit, de que tenim bona relació i només això, dir-li que el trobarem a faltar i li desitjo el millor.
Molt bé. Sí, senyor Ricard.
Dic gràcies pel desig i realment, a veure, per les diferències polítiques no m'ho he implicat mai per tindre una bona relació.
Sí, jo, senyor Correa, li volia dir a nom del grup i suposo de tots que el trobarem a faltar. La veritat que hi ha plens que se'l nota, però desitjar-li el millor i ha sigut un plaer compartir aquests 2 anys i escaig aquí al ple amb vostè.
Bueno, suposo que la persona que entrarà també se la farà notar, però al final també demanar-los i vostès aquesta implicació per també fer-se notar. Vull dir que no ens quedem només amb nosaltres.
Al final ens diran que som notes, no? Intentem, però no, és un plaer.
Senyor,
sí,
igualment.
Bueno, Josep Maria, pues, que tot te vaig bé i bueno, ha sigut un regidor guerrillero, n'hi ha d'haver de guerrilleros, de revolucionaris, però bé, bueno, desitjo que tot te vaig molt bé i bueno, ja mos anirem veient cada dia que mos creuem cada dia.
Que som veïns, bàsicament.
Sí? No, em està dient el senyor secretari que volia fer una precisió, potser, pel tema...
Sí, no, simplement que interpreto que això és un anunci, que la renúncia formal se tramitarà reglamentàriament.
Demà passo per secretaria. Ja, portaré la banda, també, eh? Portaré la banda, que sí.
Sobretot, sobretot.
S'ha de tornar.
Bé, i ara, en tot cas, permeteu-me no parlar en nom propi del grup, sinó de la ciutat. Jo crec que és un agraïment a la gent que moltes vegades, de forma que molt incomprensible per la gent que no està en els plens, que es pensen que no s'hi treballa, que no es controla, que no es fiscalitza, que no es fan propostes, doncs agrair que la gent dediqui una part de la seva vida a poder dir-me treballar pel bé comú, i en aquest cas pel bé de la ciutat. Agrair-te aquests 6 anys, diguem-ne, d'entrega aquí a la ciutat de Balaguer i desitjar-te molta sort en futur a tu i ja li desitjarem el mateix a la persona que en té el teu lloc. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Vull dir, d'inici era precisament això, d'intentar canviar coses, de fer coses noves, però bueno, al final, si no tens les possibilitats ni les majories, doncs costa molt més, no? Però bueno, no estic, almenys jo personalment no estic descontent. Sempre es pot millorar, però hem fet el que hem pogut.
Molt bé, un agraïment col·lectiu. Molt bé, doncs si no hi ha res més, amb això acabem el ple ordinari. Perdó, un segon. Primer acabem el ple ordinari i llavors pregunto si hi ha una pregunta. Molt bé, doncs amb això acabem el ple ordinari i, com és costum, si hi ha alguna pregunta entre el públic. Sí. Sí.
Els nostres trasteros hi ha 4 llits d'aigua les 24 hores del dia. Llavors, entre veïns, una empresa de limpieza i demés, estem traient aigua cada dia. Només vos demanem, si us plau, si veritablement és dels sifons, que jo tinc els meus dubtes, però si veritablement és dels sifons, ho feu el màxim de ràpid possible.
No, això en principi entre avui i demà l'havien de netejar per anar a la brigada a mirar si es podia solucionar. Evidentment també pot ser que la diagnosi que ens han fet els tècnics, un cop net, se n'adonguin que no és d'aquí. En principi ells, per les proves que havien fet, que han obert i tancat pales, etc, els havia semblat que sortia d'aquí. Per tant, si és d'aquí, la solució pot ser a curt termini, perquè vull dir, un cop tapada les esquerdes pot aguantar la temporada de rec i després, evidentment, caldrà afrontar la renovació total d'aquest sifon i en cas que no fos, pues, haurem de seguir mirant en quina part ve. El que està clar és que és una aigua de rec, o sigui, no és una aigua ni fecal ni clorada, per tant no és de la xarxa de subministrament ni de la recollida d'aigües brutes, per tant allí teòricament tot pintaria que és el sifon. Ara, sí que és cert que hi ha aquesta canonada lateral, diguem-ne, que va fer l'ACA per portar les aigües pel costat de la via fins al Sió, però en principi el que m'han dit els tècnics és que pintar que era el sifon, confiem que ho pugui ser i que ho puguem fer el més curt termini possible.
Confiem-hi, i si pel cas no fos el sifon, hi ha alguna actuació, s'ha mirat...
Si no fos el sifon, llavors hauran de mirar els tècnics i m'hauran de dir a veure d'on més pot ser o si en algun lloc hem d'obrir per mirar si hi ha hagut alguna trenca en algun altre lloc. Ells el que els hi ha semblat és que era el sifon, un sifon concret, m'han dit quin, vale? I llavors aquest que de fet me sembla que és el segon, començant, diguem-ne, d'aigües avall, el segon, per tant el cinquè, diguem-ne, venint de Salva Negra, que en diem, diguem-ne. Per tant, si fos aquell, ho tindríem controlat.
Vale. Jo només ho dic més que res perquè sigueu conscients tots plegats de que estem traient aigua, eh?
Sí, sí, no, ho sé, perquè a més el regidor García...
Ell és part implicada i...
Sí, sí, no, però a part n'havíem parlat, ens hem telefonat sobre el tema i jo he parlat pues, tant amb la persona que toma el tema de recs i tal, llavors sí que és cert que hi ha hagut, pues, justament perquè no hi ha ningú que en sigui responsable, que és el que parlàvem, de que malgrat que fes amb l'arranjament, a veure què passaria en el futur, clar, no hi ha hagut els manteniments que tocaria, no? I això pues, en altres llocs sigui... amb recs, jo sé, la segla mateixa que ve de Sant Llorenç, o Molí, o sigui, la del CUP, o el del Canal d'Urgell, que tot això ja saben que tenen unes empreses que han de fer les seves neteges i els seus manteniments. En aquest cas, la manca de comunitat de regants, clar, fa que, en certa manera, estigui com a diluïda la responsabilitat, entre cometes. Per tant, el que sí que intentarem és que el més ràpid possible Ferrocarrils afronti l'arranjament de tots, amb el benentès que tindrem un temps després fins que no... Mentre sigui nou tot funcionarà, això sabem que funciona així, però tindrem un temps per intentar organitzar alguna cosa perquè no té sentit. Ja dic que el que feien a vegades era que netejaven sobretot els que necessitaven l'aigua, aigües avall. Però clar, aquest primer és una mica raro perquè és que potser reguen dos hortets o no sé si queda un, imagina't. Només rega un hortet, però clar, té el dret d'aigua, clar.
Avui he donat un tomb per allí i la segla no baixa aigua, però em sembla que l'aigua continua sortint per allí, per darrere de la via, per tant, cal que s'ho mirin bé, perquè no sé si el problema són els sifons, però perquè, com deia, avui la segla que connecta directament amb aquell sifon no porta bé aigua, així que l'aigua continua sortint. És qüestió de moure's de pressa perquè és un problema gran.
No, ja dic que la diagnosi la vaig tindre ahir al migdia, devien ser quarts de quatre o així, quan sortia d'aquí, que vam estar parlant amb les dues persones i ens van dir que semblava que era això. Clar, jo he de confiar que la diagnosi estigui ben feta i si s'equivoquen, tots ens podem equivocar, només faltaria, doncs haurem de canviar i fer una altra solució, però sí que és cert de que és un problema, perquè a més va cap als habitatges i cap als baixos.
Clar, cap als baixos. Perdoneu, és que si donés la casualitat de que això no és amb un hort o no és amb un camp merm, doncs relativament el problema seria, entendria bastant més ínfim.
Sí, no, evidentment.
Clar, ara el problema és que a dins de casa nostra l'hem d'arroplegar, perquè és que si no l'arropleguem també afectarà els veïns del costat. És a dir, si nosaltres passem de recollir l'aigua, perquè nosaltres els trasteros ja, imagineu-se com els tenim, doncs imagineu-se, si nosaltres deixem de recollir l'aigua, els veïns del costat, evidentment, s'ofegaran igual que nosaltres. Només demano la màxima seriositat.
Sí, sí, confiem que la diagnosi sigui la correcta i que el més ràpid possible puguem tindre-ho resolt amb pal·liatiu, és a dir, resolt per acabar la campanya, amb el benentès que posteriorment caldrà fer les obres pertinents per arreglar-ho. Ara el que faríem és allò, tapar esquerdes, només no... Sí, perquè ara, si fos en una altra època, doncs n'hi ha, dius, pares el rec, etcètera, però clar, és que ara és un moment complex i se'ns queden alguna d'aquestes infraestructures dins de la ciutat quan, a mesura que vas construint, te van desapareixent les finques. M'explico? No, fa 30 anys allí encara hi havia panissos, per dir una cosa, sí, i ara sí. Hi ha cases, per tant...
No, i n'hi ha encara davant.
Sí, sí,
el que passa
sí.
Que torno a dir el mateix, vosaltres parleu dels sifons
jo, és que aquest tema no és nou, aquest tema ja fa anys que hi anem a darrere, i han vingut inclús tècnics de l'Ajuntament a mirar seu, ara sí, ara no, ara fico la paleta aquí, ara la trac d'allà, i evidentment no s'ha solventat. Clar, nosaltres que han fet alguna cosa per solventar el problema que teníem de les aigües a baix, però evidentment ara hi ha moscor per tots els trasteros. Llavors, clar, és un problema que jo entenc de que ja és vell. Llavors, aquest sifon que parlem ara en qüestió, aquest de davant, aquest sí que evidentment perd, però és que l'altre de més amunt també perd i l'altre també perd, tots. La casualitat de que els altres anys me'n cuidava una miqueteta i, clar, quan detectava aigua baix als trasteros, què passava? Anava a girar la paleta del segon sifon, o sigui, del de més amunt, i automàticament se mos tallava l'aigua baix. Amb la qual cosa, ara diem que ve d'aquest, no ho sé, jo per sota, evidentment, no som conscients del que hi ha, ni en fi, el carrer es veu molt, molt, molt arquejat, però sabia d'on ve i a on va aquesta aigua. Però el que sí que tenim clar és que jo me dono la sensació de que el problema no és del sifon, sinó que és de més amunt. Perquè el moment que talles aquella segle, si obres l'altre, continuem tenint aigua.
Primer haurem de mirar aquest sifon i confiar que sigui aquest, i si no, pues, haurem de mirar el següent. I ja dic, primer hem de garantir poder acabar la campanya, i en principi el que tenim parlat amb Ferrocarrils és d'arreglar-los i canviar-los tots i deixar els nous. La dificultat és que, clar, ells ens demanen que, malgrat que no sigui ben bé responsabilitat seva, ells ho han de fer per assegurar la via del tren, evidentment, que jo no se senti ni faci cap cosa rara, però clar, per altra banda, vindrà després qui ha de fer el manteniment, que en condicions normals, ja dic, hauria de ser una comunitat de regants qui fes el manteniment, per entendre'ns. D'acord, doncs estarem alerta.
Merci,
gràcies. Molt bé, doncs si no hi ha més res, doncs, bona nit a tothom i ens veiem al carrer i els altres, doncs, el mes que ve. Gràcies.